Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits. Element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
Què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Doncs hi tornem a posar. Comencem una nova jornada i un nou dia de proximitat i de sintonia i de ràdio i de programació i de tot plegat a través d'aquesta santa casa de Ràdio El Vendrell, de 107 amb 1 de l'FM. Passem gairebé 3 minuts a les 9. Avui és divendres 21 de març, programa número 3745. I volem ser-hi fins a les 12, fins al migdia. Són les 3 hores diàries habituals on justament busquem aquesta bona estona de ràdio, sense més. Ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però sempre podent explicar moltes, moltíssimes coses. Si voleu dir qualsevol cosa, si voleu enviar-nos un missatge de WhatsApp, podeu fer-ho perfectament, eh? De fet, us convidem a que ho feu, us animem a que ho feu. 638-58-99-88. Molt fàcil, 638-58-99-88. O un correu electrònic, calaixera@rtb-alvendrell.cat. calaixera@rtb-alvendrell.cat. A partir d'aquí ben pendents del contingut d'avui, que començarem, com sempre, amb la previsió del temps, amb en Marc Rodero, que trucarem de seguida. També una primera cançó que ja hem triat, que escoltarem, que ens ajudarà a agafar ritme. Amb això arribarem a l'actualitat i les notícies destacades del dia. També als esports, amb en Jordi Graell, el repàs habitual que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 en punt, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem, continuarem a la segona part amb més qüestions. Els divendres tenim els llibres, tot allò que ens explica i ens destaca la Montse Porcel a Calaix de Lectures. També ens toca Altaveu Jove Baix Penedès, la informació de servei des de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès. I dins de la segona part també volem parlar-vos de la nova temporada dels Nens del Vendrell, que ja ha començat, una nova temporada que ha començat amb força, amb ganes. I n'hem parlat i ho hem valorat amb els seus responsables. A nivell tècnic, en Kevin Parados, com a cap de colla, i en Valentí Usson, que és el president de la colla, de l'entitat. N'hem parlat i ens han explicat moltíssimes coses. No us ho perdeu. A les 11 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem a la tercera i última hora amb més coses. Per començar aquest bloc... parlarem d'un llibre que parla sobre els hiverns a Catalunya i de la seva destacada presència a la comarca del Baix Penedès. Un dels seus autors és el calafellenc Joan Santacana. Ens ha parlat justament d'aquest llibre i de la presència dels hiverns al territori, que és prou important a banda d'altres moltes coses. I després d'aquesta agradable conversa, ja ho escoltareu, anirem de pet a la tercera i última hora en el torn de participació i trucades, eh? La part de trucades, participació per als canals habituals via WhatsApp, correu, però sobretot via telefònica, al 977 15 70 69. I bàsicament amb això esperem que amb moltes peticions musicals arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i pim-pam fora, ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més, per l'atenció, la confiança i també per la paciència. Ja sabeu que això és casa vostra. Molt ben trobats.
La Calaixera, un programa únic de tot. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtbalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
El temps, sempre per començar la previsió del temps. Marc Rodero, molt bon dia.
Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
Segueix el temps inestable, eh, Marc?
Això mateix. Vinga, anem a pel primer cap de setmana de primavera, que podríem dir que es comportarà com a tal, eh? Avui tenim un escenari molt diferent al que hem tingut aquests darrers dies. Avui ens està creuant un sistema frontal que ho farà d'una manera molt diferent, és a dir, que no són pluges continuades, sinó que ho farà en forma de ruixats i de tempestes. A hores d'ara, la inestabilitat més important correspon al terç oest del territori i allà és on deixarà el màxim d'inestabilitat. Nosaltres, des d'ara fins pels vols del migdia, tindrem la possibilitat de que arribin algunes precipitacions i alguns ruixats que cap a les àrees de muntanya poden ser de moderada a forta intensitat. A partir d'aquest migdia i tarda s'obriran clarianes, per tant, avui veurem el sol, veurem en quines condicions i quanta estona, però en definitiva avui sembla ser que a partir de migdia sí que tindrem l'oportunitat de poder-lo veure. Tot plegat avui amb unes temperatures suaus a hores d'ara i amb notable alteració marítima. Cap de setmana, tant dissabte com diumenge, molt variable, típicament primaveral, és a dir, que tindrem de tot i fins i tot la nit de dissabte, diumenge i la primera part de diumenge no descartem també algun ruixat, però sempre circumscrit a les àrees interiors i de muntanya del Baix Penedès. A la resta, molta variabilitat, no acabarà de fer net del tot i amb una davallada en les temperatures. Això sí que començarem a notar a partir d'aquesta propera tarda i ho extendrem, Pere, en tot el cap de setmana.
Bé, seguirem ben pendents. Actualitzem temperatures, Marc, si et sembla, sisplau.
Prou altes a hores d'ara, eh? Tenim 13 graus a tota la façana costanera, a Coma-ruga, al Vendrell, a Cunit, i una miqueta més baixes cap a l'interior, entre els 11 i els 12 graus.
Perfecte. Gràcies, Marc. Bon cap de setmana i fins dilluns.
Bon cap de setmana.
Ràdio al Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
A partir d'avui sí, ja s'ha presentat i ja s'ha publicat el disc sencer de Rigoberta Bandini. Jesucrista Superstar, és com es diu, eh? Ja hem conegut algunes cançons d'avançament i aquesta és la darrera, coincidint amb la publicació ja oficial. Busco un centro de gravedad permanente. Per posar i per començar ritme calaixera avui, que ja som divendres. Som-hi.
No tengo excusas, doy envidia. De morder, creo que me van a enloquecer y he roto toda la camisa. Busco un centro de gravedad permanente, un lugar del que no me quiera bajar. Seguiré buscándolo toda mi vida. Me sangra un poco la nariz, esconderé el arma homicida. Bailo a mi gusto, hago claqué, te alegro el día sin querer. Parezco siempre distraída. Se me acelera el corazón, si alguien aprieta ese botón puede acabarse la partida. Por fin un poco de emoción para esta vida sin acción. Voy a silbar la melodía. Busco un
permanente.
aquest univers creatiu habitual de Rigoberta Bandini amb un nou treball, un nou disc que ja es coneix al 100%. Jesucrista Superstar, ja hem conegut i hem escoltat alguns avançaments i aquest és el darrer. Busco un centro de gravedad permanente, cançó per posar rima per començar Calaixera en directe i com no, com sempre, el 107 amb 1 de l'FM.
Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Les 9 i 12 minuts. Notícies. L'Ajuntament del Vendrell ha iniciat els tràmits per facilitar 5 solars municipals a la Generalitat perquè es puguin construir 50 habitatges públics per al 2030. La sessió forma part de la primera convocatòria de reserva de solars que ha impulsat el govern català amb l'objectiu d'incrementar el parc d'habitatges assequibles. Ho destaca l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
5 solars que els tenim distribuïts en diferents punts del nucli del Vendrell, estic parlant del Botafoc, estic parlant als bulevards, a la zona davant del jutjats, estic parlant al Pèlag, estic parlant a la zona escolar. 5 solars amb una possibilitat de construir fins a 50 habitatges, fins a 50 pisos, estem parlant evidentment de blocs de pisos, de plurifamiliar.
La Generalitat podrà adjudicar aquests solars als promotors que vulguin construir habitatge públic. Posteriorment, els ciutadans interessats hauran de fer les sol·licituds per poder accedir als pisos en unes convocatòries on es prioritzaran els col·lectius vulnerables.
Hi haurà reserves, hi ha uns mínims de reserva, per exemple, d'un 25% d'aquests habitatges per joves, per sota dels 35 anys. Hi haurà reserva també, com a mínim, d'un 10% per famílies, per persones que tinguin risc d'exclusió social. És a dir, hi haurà diferents reserves, diferents mínims, per poder participar i fer aquesta distribució, aquesta selecció de les persones que es podran beneficiar d'aquests habitatges.
La consellera d'Habitatge, Sílvia Paner, que ha presentat als representants municipals de les comarques de Barcelona i el Penedès les condicions d'aquesta primera convocatòria de reserva pública. La consellera ha explicat el mecanisme aprovat per la Generalitat per impulsar la construcció d'aquests habitatges assequibles amb un finançament de fins al 100% i mantenint la titularitat del sòl. A banda d'aquesta convocatòria, la Generalitat també en farà una altra perquè aquells promotors, constructors o entitats bancàries que tenen blocs a mig fer o sense cèdula d'habitabilitat puguin rebre ajuts per poder acabar-los. L'alcalde del Vendrell ha recordat que alguns d'aquests edificis generen problemes de convivència que són objecte d'ocupacions delinqüencials. I els nens del Vendrell que han concedit la seva primera beca fent pinya a l'associació Trèvol. La colla castellera hi destinarà 2.500 euros a un projecte de suport educatiu adreçats a infants en situació de vulnerabilitat socioeconòmica del Baix Penedès. Enguany, la iniciativa s'ha posat en marxa a la Bisbal i a Llorenç. Per finançar-la, els de la camisa vermella organitzen, de fet, avui divendres, un assaig solidari. En Valentí Usson és president dels Nens del Vendrell i en Joan Huguet, un dels coordinadors de tot aquest projecte solidari de la mateixa colla.
Aquesta setmana fem el divendres a l'assaig solidari, que és el que fem cada inici de temporada per arrencar i cohesionar la colla i finançar el projecte del Fem Pinya, que bueno, el projecte té més de 10 anys a la colla.
Estem molt contents amb els projectes que s'han presentat aquest any. Han valorat moltíssim a Trèvol, ens va agradar molt el projecte que han presentat. Teníem ganes també de feia temps de treballar amb ells i és veritat que es creu molt amb el projecte aquest i ens va agradar moltíssim.
De fet, aquesta pròpia entitat està centrada en l'educació, el lleure i l'acció social des de feia temps que volia engegar aquest projecte i que mira de treballar per la igualtat d'oportunitats entre l'alumnat del Baix Penedès, més enllà de la seva situació familiar i econòmica. La directora de l'associació Trèvol és la Marta Sonet i la coordinadora, la Sandra Chacón.
L'objectiu del projecte és millorar el rendiment acadèmic, també que els infants puguin guanyar autonomia en l'aprenentatge, llavors treballem en la millora de les competències bàsiques i també en l'adquisició d'hàbits d'estudi i tot el treball emocional de guanyar expectatives vers el futur i vers els estudis.
És un recurs que destinem especialment a infants i joves
bueno, joves no, amb infants de cicle superior de primària, per fer un acompanyament destinat cap a l'ESO, per ajudar a consolidar aquells conceptes que els ajudaran molt a fer aquest pas.
El projecte es va iniciar a començaments de febrer a les Cometes de Llorenç i a l'Ull de Vent de la Bisbal, dos municipis que han acollit la iniciativa amb els braços oberts. De fet, també ara en parlarà la regidora de Cultura de la Bisbal, la Judit Vidal, i la regidora d'Educació de Llorenç del Penedès, la Ingrid Estivill. Escoltem-ho les dues.
Jo voldria donar les gràcies molt als nens del Vendrell. També estic molt contenta perquè aquesta beca l'hagi guanyat una associació com Trèvol, que treballen sobretot per la igualtat i la igualtat d'oportunitats de tots els nens i nenes i de totes les persones del Baix Penedès, i espero que tingui continuïtat, i si no, doncs l'Ajuntament farà que així sigui.
A Llorenç, bé, els dimarts i els dijous, són sis nois i noies que són els beneficiats i que són diferents els dos dies. Un dia fan mates, l'altre dia fan llengua, i totes aquestes propostes estem oberts al que sigui.
Amb la concessió de la beca, els nens amplien l'abast del projecte Fem Pinya, la pota d'acció solidària de la colla. Els de la camisa vermella, que ja han obert temporada, han organitzat aquest divendres un assaig solidari amb sortejos de material de marxandatge i un lot de productes del mercat municipal, així com una sessió musical a càrrec de grups i artistes de la comarca. Més coses en política local. El grup municipal de Vox, el Vendrell, ha rebut la revisita de Maria Ruiz, que és vicesecretària nacional d'organització d'aquest partit. Ha estat acompanyada per en Sergio Macián, president de la formació política a Tarragona, i han tractat, han parlat de diverses qüestions.
Un grave problema de inmigración ilegal que se traduce en un gran impacto en materia de inseguridad, en materia de falta de viabilidad de los servicios públicos y en materia de pérdida de identidad también española y catalana de nuestros municipio.
María Ruiz, que ha expresado el seu suport als dos regidors del partit, el Vendrell.
Muy especialmente para apoyar a nuestros concejales en el Vendrell por su extraordinario trabajo, porque están en un lugar especial donde el trabajo es especialmente duro, donde están en un gobierno trabajando contra un gobierno de coalición del Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no? Y donde son un claro ejemplo de lo difícil que es luchar ante esta situación, ¿no? De lo necesario que es Vox cuando esto sucede. Las políticas del Partido Socialista y del Partido Popular evidentemente son las mismas, las consecuencias de sus políticas son las mismas aquí en el Vendrell y en toda Cataluña.
El regidor vendrellenc d'aquesta formació, Antonio Moreno, ha estat acompanyant durant la visita als dirigents de la formació per altres militants i simpatitzants d'aquest partit al municipi. Els alumnes de segon d'educació secundària obligatòria de l'Institut Escola de Comarruga han rebut aquest dijous una classe de primers auxilis. Els encarregats de conduir aquesta sessió han estat els responsables i els voluntaris de Protecció Civil del Vendrell. Es tracta que els joves coneguin tècniques bàsiques que poden ajudar a salvar vides. El cap de Protecció Civil, i així ho explica, és en Pere Joan Callau.
L'objectiu és que sempre hem cregut que els primers auxilis comencen des del jovent. De ben petits ja haurien de conèixer el que és el principal, que és saber una persona si està conscient o no està conscient. Si està conscient, doncs poder posar-la en una posició lateral de seguretat, que se'n diu, doncs per protegir-la fins que arribi als mitjans sanitaris per valorar què és el que té, i si no està conscient, doncs que es pugui fer una remissió cardiopulmonar, que és el principal.
Un aspecte interessant de la sessió és que els adolescents poden fer exercicis pràctics bé amb maniquís, bé entre ells, i això fa que la classe sigui entretinguda i a la vegada útil de cara a un futur.
És molt bé, perquè són coses bàsiques que tothom hauria de saber per reanimar alguna persona que ho necessiti.
M'està semblant molt bé, ja que ens ajudarà que si algun cop ens trobem una persona que ha tingut algun accident o alguna cosa, pues poder ajudar-la.
És important que els joves adquireixin aquestes nocions, perquè poden trobar-se en situacions en les quals aquests coneixements siguin de gran utilitat. També la parlava l'alcalde, Kenneth Martínez.
És un coneixement molt pràctic i molt útil. I a més, als joves. Per què? Perquè podem pensar que no, però moltes vegades els joves són els que es troben en situacions complicades, ja sigui a casa seva, amb els pares o els avis, ja sigui a la pròpia escola, al pati, que també, malauradament, de tant en quant tenim sustos, a les activitats extraescolars tenim també, malauradament, algun susto, i per tant tenir un coneixement pràctic, perquè al final estem parlant de què fer, com reaccionar, no, ja no ni què fer, com reaccionar davant d'una emergència.
Les classes de primers auxilis les reben aquest curs els alumnes de secundària dels diferents centres educatius del Vendrell i la resposta dels joves sempre és molt positiva. I una recomanació cultural que n'hem parlat i que després ho recordarem, amb el títol de Magister Joan Pujol, el grup de música antiga, Música Reservata de Barcelona, i l'organista Jaime González Sierra recuperaran diferents obres de Joan Pau Pujol, un compositor i organista que entre finals del segle XVI i principis del segle XVII van llegar un prolífic repertori tant de música sacra com de música secular. Tot i ser un mestre molt respectat, la seva obra només es conserva manuscrita i no va poder ser publicada enlloc, essent probablement un dels motius pels quals no va tenir una difusió més gran. El concert, que començarà a 8:45 a l'església del Vendrell, es recuperarà la missa de Pujol, que no sona des de fa uns 200 anys, així com un salm i dos motes per la Setmana Santa del mateix compositor. El repertori completarà amb tres obres d'autors ja més coneguts, com Giovanni de Palestrina i Tomàs de Victòria. L'actuació, que es fa com sempre en la modalitat de taquilla inversa i organitzat, com no, per l'Orga del Vendrell.
Magíster Joan Pujol, a càrrec de Música Reservata de Barcelona i Jaime González Sierra a l'Orga, divendres 21 de març a 8:45 del vespre a l'Església del Vendrell. Reivindicant el llegat de Joan Pau Pujol, compositor del Renaixement i el primer barroc. Magíster Joan Pujol, aquest divendres a 8:45 del vespre a l'Església del Vendrell. Organitza l'Orga del Vendrell.
Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell. Telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Les 9 i 24 minuts. Marxem cap a la crònica esportiva, una feina d'en Jordi Grell.
Hola, bon dia. Comencem parlant de bàsquet i ho fem amb victòria de l'AE Vendrell femení per 54-43 aquest diumenge com a Ruga contra el Tecla Sala, en un partit força igualat que finalment es desencallava gràcies a un parcial final de 10-0, i d'aquesta manera les taronges que aconseguien sumar la quarta victòria consecutiva en el retorn a Coma-ruga després de molts mesos. Per parlar de com ha anat tot plegat, us concertarem el míster Eric Blay. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, un partit que doncs va costar fins que al final doncs ho va aconseguir tirar endavant.
Sí, sí, sí. Teníem davant un equip que estava en plena lluita i està per la salvació, a un equip que a casa seva ens ho va posar molt difícil i que sabíem que ens plantejaria un partit trabat, lent, i que segurament doncs seria ajustat. Així ho va ser. El que sí que la constància una setmana més de totes les noies doncs va fer que en els últims minuts poguéssim acabar de decantar el partit cap al nostre favor.
Important, sobretot, no? Doncs que aquests triples no que van entrar al final, perquè semblava que, no, que aquest dia no entraven, i de cop al final doncs van entrar pràcticament tots, i això doncs va ser clau per acabar de desencallar, no?
Sí, a l'inici això ho vam parlar amb elles al descans, i amb el partit no estàvem gaire bé, quan a alguns detalls de pista estàvem anant massa ràpid, amb massa pressa, i necessitàvem intentar aconseguir una mica més d'ordre, i ens vam plantejar sobretot això. Al final els tirs els havíem de crear, havien d'aparèixer i n'acabaríem ficant. I la veritat que la segona part l'equip va seguir treballant, va pujar una marxa, va guanyar molta solidesa a nivell de les decisions, potser a nivell ofensiu, i la va ficant mentre triple aquests dos de l'últim parcial que ens van ajudar molt a poder acabar de trencar el partit i aconseguir una diferència ja definitiva.
I un partit a més on va poder tornar com a Ruga després de molts mesos, i suposo que doncs, també devia ser especial, no? Doncs poder tornar a recuperar sensacions.
Sí, el retorn a com a Ruga al final per fi va arribar, era algo que estàvem esperant amb moltes ganes, ambició i il·lusió. Ho hem trobat molt a faltar, la veritat. No va ser potser el millor partit en quant a l'encert, però sí que genera aquesta confiança i aquesta, bueno, aquesta tranquil·litat, no?, de jugar a casa. I bé, és un partit que vam poder trencar al final, i segurament doncs, el sentir-te amb confiança de jugar realment a casa teva, al teu pavelló, ens hauria ajudar. Tornar a jugar sempre aquí és especial, i esperem que ara ja es quedi així durant força temps.
Ara ja toca pensar el primer partit, que serà aquest diumenge a les 4 de la tarda a la pista del bàsquet Sant Boi. I bé, doncs un partit més per intentar doncs, seguir doncs, amb aquesta bona dinàmica. Ja serien 5 victòries en cas d'aconseguir-la, i per tant, doncs important ara doncs, que això no pari, no?
Sí, sí. Tenim un partit complicat al davant, a pista del Sant Boi, un equip que també està amb aquesta part exigent de la taula amb la lluita de la salvació. Ens trobarem segurament un rival dur que ens intentarà posar un partit complicat i molt trebat. Així va ser també quan vam jugar aquí al tenis, i bé, l'equip s'està preparant per poder competir al màxim, i tant de bo puguem sumar aquesta cinquena victòria seguida i intentar arribar al final amb la idea de poder lluitar el màxim possible a les posicions de la part capdavantera.
Doncs perfecte, Eric, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
Gràcies a vosaltres.
Eric Blay, entrenador de l'Aia Vendrell femení, valorant aquesta victòria per 54-43 contra el Tecla Sala de l'Hospitalet, i ara, com diem, centrats en aquest desplaçament diumenge a les 4 de la tarda a Sant Boi. I seguim parant de bàsquet, en aquest cas amb victòria de l'Aia Vendrell masculí per 62-52 contra el Club Bàsquet Altafulla, en un partit disputat aquest diumenge com a Ruga, i on els jugadors de Jordi Nieto aconseguien la segona victòria consecutiva a casa, en un partit, això sí, més treballat que no pas el de la setmana anterior contra el Carme Bàsquet, on havien guanyat amb més suficiència. En aquesta ocasió va ser un partit igualat que finalment s'acaba resolent gràcies a un parcial de 9-0 en els últims minuts. Per parlar de com va anar tot plegat, us començarem a tenir el míster, el Jordi Nieto. Hola, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, com deia, doncs una nova victòria aprofitant el factor com a Ruga, això sí, més treballada, com deia, que la setmana anterior, eh?
Sí, un partit on ja sabíem, Altafulla és un equip que és bastant regular, tot i que ha tingut ara mals resultats, fins fa 4 jornades estava dalt. Per tant, sabíem que era un partit complicat, el que passa que, com bé dius, el factor casa ens hem de fer forts.
A més, també hi havia un altre factor, no?, que és que sabíeu que el dia anterior l'Arbós havia punxat, que doncs, últimament estava en molt bon moment, i no sé si això doncs, també encara doncs, també us va donar més energia, no?, saber que us podíeu costar més a dalt de la classificació.
Bueno, estem ara en una fase en la que juguem tots contra tots, llavors es produiran aquests resultats, i ara estem en el moment de que hem d'intentar aprofitar-los al màxim. Nosaltres ja ho sabíem, com bé dius, i la idea era aquesta, que havíem de sumar sí o sí, si volem l'objectiu, que és intentar pujar, doncs a sumar sí o sí.
Ara, doncs, de nou, doncs, torneu a estar a dues victòries, pendents també d'aquest partit que heu de recuperar contra el Vilaseca, i per tant, bé, doncs ara el que dius, no?, doncs intentar anar aprofitant, seguir sumant victòries i intentar doncs, mantenir-se aquí dalt, no?
Sí, nosaltres ara mateix realment depenem de nosaltres mateixos, ja que tenim, juguem contra tots i tenim el partit aquest aplaçat. Si guanyem tot el que queda, ho aconseguiríem. Sabem que és molt complicat, l'objectiu és intentar-ho, la veritat és que l'objectiu és intentar-ho, i com bé dius, intentar aprofitar també les errades per si nosaltres també podem errar, doncs intentar nosaltres el mínim i que ells facin el màxim en aquest sentit.
Ara ja toca pensar el primer partit, que serà de nou a com a Ruga aquest diumenge a les 6 de la tarda contra el Reus Plom Salla Veterans, un equip de la part baixa, però que a la primera volta doncs, ja es va guanyar la seva pista, i per tant l'objectiu és aquest, no? Doncs intentar aprendre dels errors que es van produir allà i intentar doncs, imposar el vostre ritme per intentar doncs, sumar aquesta tercera victòria seguida a casa, no?
Sí, ara ens venen dos partits que juguen contra Veterans i contra la Selva la setmana que ve, que són dos partits d'equips de la zona baixa, i després ja ens ve tota la traca final, que és el Tourmalet, que nosaltres li diem que són totes les equips de la part alta. Primera volta és un dels partits que van perdre ajustats, van tenir opcions jugant malament, la veritat, i és un equip veterano, és un equip que, bé, el nom ja ho diu, però és un equip que saben jugar tots a bàsquet, saben jugar molt bé. Llavors, si nosaltres imposem el nostre ritme, crec que hauríem de treure'l. Si juguem al seu joc, podem tenir problemes.
Doncs perfecte, Jordi, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
Moltes gràcies a vosaltres.
Jordi Nieto, entrenador de l'AE Vendrell masculí, valorant aquesta victòria per 62-52 contra l'Altafulla. I ara, com dèiem, estarà en aquest nou partit a Coma-Ruga, tercer consecutiu, diumenge a les 6 de la tarda, contra el Reus Plom Salle Veterans. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas, amb derrota de l'handbol Vendrell femení per 18-29 contra el Molins, en un partit disputat aquest diumenge al Polló Municipal, i on les jugadores de Pepe Olivares plantaven cara un dels equips de la part alta de la classificació. De fet, durant bona part de la primera part van anar per davant el marcador, fins que al descans s'arribava amb l'empat a 10, i a la segona part sí que les visitants van acabar imposant la seva superioritat. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre, tenim el míster, el Pepe Olivares. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, un partit on de nou, la primera part, doncs, combatiu molt bé, i a la segona, doncs, mica en mica, que us aneu desfent, no?
Sí, bueno, és una mica la tònica dels últims partits. Sí que és veritat que estem millorant, i sobretot a casa, i estem podent competir, doncs, la primera part que tenia tots els equips, i a l'inici de la segona, uns 10 minuts. Malauradament, doncs, bueno, a partir d'aquell moment, contra els equips que estan a la part alta, doncs, les nostres errades o carències o el físic, doncs es fa que no puguem arribar fins al final.
També una llàstima que la primera part, no?, que aneu pràcticament un quart d'hora per davant, doncs potser si en comptes d'arribar empatades, doncs potser us poseu per davant i arribar al descans per davant, doncs potser hagués donat potser una mica més d'empenta, no? Perquè, clar, veus que vas per davant i després t'acaben empatant, doncs també sap una mica de greu, no?
Sí, el que passa que no tenim aquell punt de sort o no ens aconseguim marxar el marcador, ¿vale? Perquè anàvem per davant, però anàvem un gol per davant, un gol empat. Llavors la carència aquesta doncs, fa que al final, doncs, no penses tu, acabem empatant la primera part i al sortir a la segona, les que estiguen per davant el marcador són elles. Tot i així, ja et dic, aguantem 10 minuts, 10-12 minuts, però bueno, poquet a poquet. Seguim treballant, seguim fent la feina i a veure si arriben resultats.
Ara el pròxim partit serà de nou a casa, diumenge, 3:15 del vespre, contra el Tortosa, un equip que també està a la part baixa, però que sembla que s'ha espavilat a les últimes setmanes. Per tant, bé, doncs un altre partit complicat, però bé, aviam si doncs, de nou doncs, es pot competir al màxim de minuts possibles, no?
Sí, a veure, l'objectiu és aquest. Si aquesta setmana vam estar a 45 minuts, o 40, doncs la propera intentarà passar dels 50. I poc a poc anar treballant i a veure si, el que dic, a veure si al final donen els fruits i a veure la feina hi és i el treball es fa, però bueno, ja s'ha estat tot l'esport i bueno, s'ha de tenir paciència.
Doncs perfecte, Pep, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Pepe Olivares, entrenador de l'handbol Vendrell femení, valorant aquesta derrota per 18-29 contra el Molins i ara, com dèiem, seràs en aquest nou partit al Pavelló Municipal diumenge, 3:15 del vespre, contra el Tortosa.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
I anem cap a les portades. Saltem directament cap a les principals portades dels diaris avui divendres 21 de març. Comencem pel diari de Tarragona. Tarragona i la cocaïna, un misteri sense resoldre. Per tercer any consecutiu, les aigües residuals de Tarragona la situen en el segon lloc d'Europa. A la ciutat, a la part alta, tindrà per fi les 28 càmeres de videovigilància després de superar les traves de patrimoni. El pressupost dels equips i la seva instal·lació és de 149.919 euros. I mor l'antic regidor de Tarragona, Antonio Carrillo Peñalver. També en portada, Salvador Illa va a la conquista de Madrid, presenta el pla Catalunya lidera a la capital. I dedica la fotografia a portada. Sobre sequera, els ecologistes qüestionen la gestió de l'aigua a la conca del riu Siurana, demanen respecte per al caudal ecològic. Canviem de portada, saltem com fem sempre al diari Ara. Illa a Madrid, no li tinguin por a Catalunya. El president contraposa el seu model de Ayuso davant de ministres i empresaris espanyols. El PIB català creix un 3,6% el 2024, una xifra 4 dècimes superior a la mitjana espanyola. I al Camp Nou fins la temporada que ve. Finalment, ahir el Barça va confirmar als socis de manera oficial el que ja era una evidència, que la temporada s'acabarà a Montjuïc, on es disputarà el clàssic contra el Real Madrid, un partit que el club havia dit que jugaria el maig al seu estadi. De fet, és la notícia que acompanya la fotografia de les obres actuals del Camp Nou. Israel mata 200 infants en 3 dies a Gaza. Torna a desplegar tropes al nord de Franja després d'intensos bombardejos. I ja acabarem parlant de La Vanguardia. La majoria de la investidura es fractura en votacions perdudes. PSOE i Sumar voten diferent en una moció sobre la inversió en armament i Partit Popular, Vox i Junts tomben l'Agència Estatal de Salut. Els països més exposats a Rússia pressionen els del sud per al rearmament, també es destaca. I Christy Coventry, la primera cap de l'esport olímpic. Illa contraposa a Madrid la Catalunya estable al model de Ayuso. Bé, l'actualitat i la informació en aquestes portades habituals i que, com sempre expliquem, ens ajuden a acabar de configurar una mica millor la informació del dia.
Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
De fet, ja una secció habitual i que ens fa una mica allò, bé, una mica no, molt la prèvia d'un nou concert dins la programació d'orga, i és justament ja aquest mateix divendres. Lluís Cintes, molt bon dia.
Molt bon dia, Pere.
Com estàs?
Una mica humit, avui.
És bo que plogui, és bo. Lluís,
mirem la part positiva. Sí, tenim home, sí, els embassaments a tope. Tenim, bueno, a tope no, però molt xalistes.
Exacte,
no?
Sí, encara hi ha algú de sequera, però es va recuperant, que
sí,
és l'important.
Sí, quan surt el Telenotícies, la dona del temps, jo ja miro l'agulleta aquella, saps? És a dir, se me'n van els ulls a l'agulleta a veure com estem.
Va, no parlem del temps, tot aquí és un tema recurrent, que,
sí,
que ja està bé, ja està bé.
Que aquí no hi ha ascensor, no?
Exacte, aquí no hi ha ascensor.
Anem a parlar del concert.
Això mateix, anunciar i explicar quin és el concert que arriba aquest proper divendres, i a més és el, diguem, el primer concert d'aquesta nova temporada com a concert, sí, no com a activitat, però sí com a concert.
El mes passat el que vam fer va ser presentar el llibre aquell dels Goig de Sant Salvador,
sí,
que també ha propiciat i ha fet l'Orga del Vendrell. Però el primer concert serà aquest, ara, precisament el dia que comença la primavera,
molt
teòricament,
bé,
no?
És veritat,
el,
sí.
El dia 21 de març.
Sí.
Bé, aquesta vegada proposem un grup vocal de molta solera, un grup ja que du anys d'experiència real i que es diu Música Reservada de Barcelona, i vindrà acompanyat d'un organista que es diu Jaime González Sierra. Bé, ells es presentaran un concert titulat Magíster Joan Pujol, és a dir, que ens donaran a conèixer aquesta figura catalana, que bastant desconeguda. Bé, ells estan formats per, bueno, la formació són dues sopranos, Belén Bernaus i Isabel Joaneda, menorquina, tenors el Jordi Abelló i Marta... perdona.
I Marta Rodrigo?
Jordi Abelló i Marta Rodrigo, alto, és a dir... que el Jordi és contratenor i la Marta és mezzosoprano i fan la part alto, no? Oriol Guimerà i Antoni Trigueros, tenors, i Jordi Blanco i l'amic Tomàs Maxé, baixos. Bueno, la qüestió és que ells se presenten... Vaja, ens han enviat un escrit que és una mica definitori, és una, com una declaració d'intencions, no?, del que faran. Diu, la recuperació del repertori antic és sempre un repte per a musicòlegs, intèrprets i programadors. Les fonts existents, criteris d'edició, qualitat de la música, desconeixement del so original. Molts dubtes que només desapareixen quan tot sona alhora i ens mirem els músics amb cara de satisfacció.
Bé.
Aquest és el cas de Joan Pau Pujol, autor molt prolífic i mestre respectat, que fou de la Catedral de Tarragona, Saragossa i Barcelona. Bueno, estem parlant d'una figura, no? Però jo diria que perquè ens ho expliqui molt millor...
Sí, textos a banda.
Textos a banda, sempre tenim un convidat. Sí. Si no pot ser present, serà per telèfon, no?
Com és el cas.
Com venen de Barcelona, pues, un representant de música reservada, que avui en dia porta una miqueta, no diguéssim la direcció, però sí que la coordinació i aquestes coses, és el Jordi Bello. Uh-huh. Val? I el tenim a l'altra banda
el
del
tenim,
fil.
El tenim.
I jo crec que ell ens podria explicar molt bé que això, no?
Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Doncs mira, com vosaltres, molt humit.
Sí, això és bo, tornem-ho a dir, és bo que plogui, és bo que plogui. Escolta'm, el Lluís ho explicava bé, estava llegint, però ho estava dient bé, que sí, Jordi?
Molt bé, sí, home, sí. No.
Home, és el que han escrit ells.
Sí, per això, per això.
Saps perfectament de què parla, Lluís, ja sé que tu saps perfectament de què parla.
Jordi, el que sí, crec que tenim una doble tasca, en aquesta conversa que mantenim ara, que és una mica conèixer-vos a vosaltres, com a reservat de Barcelona, i també conèixer una mica el propi autor principal d'aquest concert d'aquest divendres, que hi ha aquest punt de reivindicació, que sí? Hi ha una mica les ganes de donar a conèixer aquest gran autor català i molt poc conegut i reconegut, vaja.
Sí, sí, és així. Nosaltres, la tasca que hem dut sempre a terme, ja des de fa molts, molts anys, i havíem fet algunes peces de Pujol recuperades de la Biblioteca de Catalunya. S'ha dedicat precisament a la Biblioteca de Catalunya, que és on es guarda el gran part de la seva obra, manuscrita sempre, mai editada. Uh-huh. Allà, precisament, ja fa gairebé 100 anys, Higini Anglès ja va començar a fer-ne, a editar-ne, en edició nova, diguem-ne, les obres de Pujol, una gran part de les obres que estaven allà guardades. Però tot això, com sempre passa, moltes vegades passa, dorm el somni dels justos i es queda en una biblioteca allà, i fins a dia d'avui encara no sabem exactament ni el nombre de composicions atribuïdes a Pujol, saps? Mm. Per això sempre volem reivindicar figures que, com és el cas, són de bona qualitat, que sempre n'hi ha, com a tot arreu, que en són de bona i de no tan bona qualitat.
Clar. Tu deies que també és una característica, partitures manuscrites, que no editades. Sí. Ja diu molt, sobre la figura de l'autor.
Doncs és una llàstima, perquè sí, la música publicada tenia molta més difusió que la que queda manuscrita, perquè es queda en un arxiu concret i l'únic que fa és moure's de mà en mà i s'ha de copiar, precisament per això se'n diu manuscrita. I queda, és veritat que la música de Pujol va ser molt difosa i hi ha un munt de fonts i d'arxius que contenen música seva al costat d'altres compositors molt més coneguts, com era Victòria, com era Morales, com era Palestrina.
Clar.
I precisament en aquest concert també reivindiquem música que es cantava en aquella època en aquestes terres, perquè hi havia molta música precisament d'aquests compositors. I afegirem dins del concert de divendres i afegim repertori de Palestrina i repertori de Victòria.
Val.
Així, Jordi, Joan Pujol aquest l'haurien de situar a finals de Renaixement, començament barroc incipient, com era?
Sí, mira, Pujol va néixer en 1570 a Mataró.
Ah, mira.
És un compositor mataroní que va passar primer per allà a Mataró, però després de seguida, molt jove, va nomenar mestre a Tarragona, on s'hi va passar un parell d'anys. I de seguida, la major part de la seva carrera la va fer a Saragossa i la va fer després a la Catedral de Barcelona, on sí, ja fou, tingué allà, aquí a Barcelona, tingué molt més reconeixement i on la major part de les seves obres es composaven, les va crear en aquest període de temps. Ja al final de la seva vida, que va ser 1626, si no m'equivoco. Uh-huh. Però és veritat que és un compositor just a meitat de camí. Està ja cap al final del Renaixement i abraça una bona part de les noves tècniques barroques dels dobles cors venecians, etc. Però sense deixar mai aquella prima pràctica molt palestriniana i molt renaixentista, i es queda bastant allà. Aquí, en el concert de divendres, veurem una mica totes dues facetes.
Hi ha que dir que en el concert us cantareu una missa completa, no?
Una missa completa, sí que...
Una missa de Joan Pujol.
Sí, una missa de vuitè to. En les obres que estan manuscrites,
sí,
moltes vegades no es posava un nom concret de la missa, sinó que es posava el tom que estava escrit a la missa, perquè segurament eren d'ús diari. Però aquesta concretament és una missa de vuitetó per dos cors iguals, i afegim evidentment l'orga perquè ja forma part del repertori, ja que tocava el barroc, que ja veurem que és bastant espectacular.
Jordi, parla'ns una mica de la formació del grup, de l'ensemble.
Doncs per on vols que comenci? Mira, nosaltres ja fa més de 30 anys que estem dedicats exclusivament a l'estudi, interpretació de la música antiga, especialment molt enfocats en la polifonia ibèrica, diguem-ne.
Quan he llegit la composició, jo dic, però això és un grup tot de magísters. Tots ells, un per un, són magísters. Està el Tomàs Maxés, està la Marta Rodrigo, Déu meu. O sigui, tots sou magísters. No?
Bueno, jo diria que tenim mil, però magísters ja és una altra cosa, eh? Però és veritat que sí que portem molts anys interpretant aquest repertori, però cada vegada que ens ajuntem per fer produccions molt específiques com aquesta, ostres, descobreixes que intentes posar sempre repertori nou i que no s'hagi fet sovint, com és el cas. I, ostres, descobreixes coses que dius, ostres, això per què, punyeta, no ho hem fet abans? No? Però, bueno, afortunadament tenim aquest marge de descobriment que ens meravella i el que ens porta que cada dia seguim volent fer-ne més.
Clar. A més, amb aquesta característica que deia el Lluís, que llegia, de la vostra informació, clar, és no reproduir un so que no es coneix, a priori, en principi.
Si poguéssim posar el cap, obríssim una cortina, poguéssim posar el cap, si escoltar la Catedral de Barcelona o la Tarragona on fos, ara fa 400 o 500 anys, jo crec, sospito, que ens espantaríem bastant.
Sí?
Sí, jo crec que sí. Sonaria molt diferent del que creiem que sonaria.
Clar, perquè no tenim document sonor de tot això.
Clar.
No, això no existeix absolutament res. Hi ha teories de la música, de com s'havia de fer, com s'havia de disminuir, com s'havia d'ornamentar, o com s'havia de fer segons quines coses, però clar, no sabem com sona això.
Inclús s'han reproduït.
Quin instrument s'hi afegia, ja sabem.
Inclús s'han reproduït instruments de quadres de Caravaggio i de quadres antics.
Sí,
així,
clar, perquè... Sí, és així.
Com devia sonar
això? Molts sonen, curiosament, o la manera de tocar-los. El corneto, per exemple, fins fa no gaires anys es tocava amb una boquilla just al centre de la boca, però hi havia molts intèrprets que la tocaven pel costat. I clar, el so és diferent. Bueno, és que, clar, cada instrument, cada món és ben diferent. I això fa que el so canviï completament d'un lloc a l'altre. Fins i tot en la manera de parlar, de cantar la lletra en llatí, això sonaria tan diferent a Àvila com a Roma, com a Barcelona o Tarragona, n'estic convençut.
Clar,
però vaja...
Sí.
I això a vosaltres com a formació us fa ser com, no?, una formació molt, molt especial, deixa-m'ho dir. En aquest sentit, Jordi, no? I especialitats en música antiga, per dir-ho així.
Sí, nosaltres hem dedicat la nostra carrera com a grup a fer música antiga, específicament. Hem dit, també et diré que hem posat un pauet a la música contemporània, perquè durant alguns, per quan vam fer 10 anys o quan en vam fer 25, per exemple, vam demanar a alguns compositors que composessin petits motets, perquè a nosaltres és el que ens agrada més, en llatí, però en textos d'altres compositors que ja havien fet en el segle XVI i però fets ara en el segle XX o XXI. Llavors això també hi hem posat una mica la puteta perquè lligava una mica amb el que fèiem nosaltres. I també era una manera de posar una mica en un repte compositors d'avui en dia que no estan tan avançats a fer música religiosa com sembla. Llavors, per dir, mira, anem a demanar-li aquest o l'altre que ens faci una peça de 3 o 4 minuts. Sí. Home, i els resultats són bastant bons.
Molt bé. Fa l'efecte que esteu immersos sempre com en un repte musical vosaltres, no? Ja propi i també convidant a altres artistes, veig.
Bueno, clar, perquè nosaltres som un compositor, som un grup que no tenim director propi.
Ah, bé.
I llavors el que fem quan podem i quan els pressupostos ho demanen i ens ho permeten és convidar-ne de fora.
Clar.
De fora o convidar-ne perquè això enriqueix el treball en grup, fa conèixer altres maneres de concebre la música i no fas exactament el que tu penses que seria.
Clar.
Perquè hauries de veure els assajos del grup, que són considerablement caòtics, perquè un opina una cosa i l'altre opina una altra.
Ja ho crec.
Si no hi ha director, passa el que passa.
Clar, sí. Però això és molt enriquidor, també, no, Jordi? A més, bueno, com deia Lluís, sou músics amb llarga trajectòria, amb llarga experiència, i jo crec que amb valor d'opinió, eh? És a dir, que teniu el dret i gairebé una mica allò, l'obligació de dir la vostra, no? Suposo que quan assageu.
Bueno, ho intentem, però és una relació d'amor-odi bastant,
sí?
Bastant equitativa.
A tu no mateix us porteu bé per això, no? Hi ha bon rotllo.
I tant, sí.
I tant.
En principi, la banda programa havien llegit Juan de la Rubia, que al final no podrà ser, no podrà venir, però ve un altre organista que es diu Jaime González Sierra. Ens agradaria que ens parlessis d'ell, també.
Mira, el Jaime és un noi jove, extraordinari, té un talent meravellós. Ho veureu durant el concert, perquè durant el concert també ell interpretarà peces sol, perquè s'utilitzarà, evidentment, com és un cicle d'orgue, s'utilitzarà l'orgue de l'Església, el Vendrell. I veureu que és un extraordinari, que viu aquí, ell de fora, però viu aquí. I realment treballa amb una precisió i amb una entrega realment extraordinària. És una cosa que ens ha sorprès molt, perquè en Jordi va recomanar al Juan, va dir, mira, jo no ho podré fer, diu, però ho farà ell, si et sembla bé, i nosaltres vam dir endavant. Sàpigueu que no ho faci ell, perquè el Juan està tot arreu i no para aquí. Llavors va ser completament impossible.
Aquí ja el tenim com a fill adoptiu, pràcticament, sí. El de la Rúbia.
Bueno, sí, tot i...
Vosaltres heu tingut contacte, vosaltres, l'Església i l'orgue d'aquí del Vendrell?
Sí, nosaltres ja vam fer algun concert a aquest cicle ja fa bastants anys, fent també música amb dobles cors i treballant des de dalt i des de baix, movent-nos amb una certa... Perquè la gràcia que té l'orgue del Vendrell, com passa amb molts orgues, és que es troba el cor a dalt.
Sí.
I, clar, això et fa imaginar, dir, bueno, com es cantava llavors? Diu, bueno, doncs, o es cantava des de dalt, que en aquest cas sí cap, perquè hi ha lloc, però en altres esglésies no n'hi ha, i per tant anaven amunt i avall, o s'havien de dirigir la mirada des de 25 metres de distància. La qual cosa fa que, clar, això complica a vegades la interpretació.
Clar.
Però nosaltres farem una mica de show i anirem amunt i avall per interpretar amb l'orgue.
Molt bé.
Això es tracta.
Sí, sí, sí. Abans parlàvem amb això, amb aquesta trajectòria musical vostra de recerca i de recuperació de música antiga, si podem anomenar-la, sí, que crec que està ben anomenat.
Antiga.
També hem parlat d'instruments, i potser un d'aquests instruments antics, torno a dir, dels més coneguts potser és l'orgue, de fet, no? I a l'orgue sí que, amb les seves particularitats, en aquest cas el de Vendrell és barroc, però amb un so, sí, en aquest cas, molt similar al que devia ser fa segles enrere que el d'ara, suposo, oi, Jordi?
Sí, és molt probable. El que passa que, imagina't, ara tot ho fem elèctricament, els orgues es toquen elèctricament, però abans no era així. Abans hi havia una manxa enorme i un senyor que es dedicava només a bufar i a posar aire a l'orgue perquè sonés.
Sí.
Que dins del so que hi havia de l'orgue hi havia afegit un altre so, que era la manxa. Per això vull dir que tots són elements afegits a cada instrument que ens fan pensar que el so que devia ser resultant no era el que sentirem pas avui, que ara potser és més net, més nítid, més estructurat, més tècnic, i llavors era més de diari, perquè tota aquesta música que nosaltres interpretem estava destinada a la litúrgia.
Clar.
I no s'interpretava de seguit com la sentirem, sinó s'interpretava en moments litúrgics diferents.
En el moment adequat, clar. En el moment...
I en el moment adequat.
Cert? Sí, sí, sí. Així, clar, això contextualitzava la pròpia peça,
Sí, sí.
Molt bé.
Efectivament, així era.
Doncs un concert més que recomanable, aquest primer concert en la programació musical de l'orgue, aquest divendres 21 a 8:45 a l'Església del Vendrell, com ara estem explicant. Tothom hi està convidant, i amb aquesta reivindicació cap a aquesta autoria d'en Joan Pujol, que potser la història no li ha donat justícia, però sí que hem d'entendre, perdona, Jordi, que a l'època sí que devia ser un autor reconegut. Per això, ara ens ho explicaves, però també, i segons diu aquesta informació que ens heu enviat, que hi ha referències musicals de més de 40 fonts diferents a Catalunya, Balears, València, Madrid o Segovia, entre d'altres. Això vol dir que almenys a l'època sí que va ser un autor reconegut.
Sí, sí, ho era. El que passa que, com passa sovint, si no publiques,
clar,
no ets ningú, i a la que va morir a primers de segle XVII, que el 1626, doncs que la seva música es va quedar, segurament devia sonar una temporada, uns anys, però clar, altres mestres de capella es van afegir en aquests llocs, i clar, altra música sonava.
Sí. Molt
llavors,
bé.
Clar, això es va quedar en els arxius, i altres compositors i altres repertoris substitueixen els antics.
Fantàstic. Bé. Doncs aquesta reivindicació cap a la música de Joan Pujol, però també abans ho deies, ho recordem-ho, que el concert també va una mica més enllà i també heu preparat obres d'altres compositors, que acabareu de completar tot el concert d'aquest divendres.
Exactament.
Molt bé. Sí. Jordi, crec que més o menys ho hem explicat tot i crec que més o menys hem agafat que la gent, l'audiència, li agafi ganes de venir a conèixer allò que heu preparat, de sentir-vos i d'escoltar i de conèixer o de recuperar en Joan Pujol a través de les vostres veus.
No, home, no ho hem explicat tot, perquè divendres ho acabarem de dir tot.
Ah, exacte, això no va dir. Hem dit lo suficient,
sí,
perquè la gent s'hi acosti i
que
sense ells no explica massa més.
Hem posat el caramelet i que la gent...
Ara.
Que en aquella hora no plogui, que vingui moltíssima gent, és entrada gratuïta en taquilla inversa, com sempre, val? I, bueno, segur que ens ho passarem molt bé, i a més això que dius d'anar amunt i avall serà molt divertit, no? Serà...
Jo espero.
Sí, bueno, ens ho passarem molt bé, segur.
I tant que sí. Jordi, moltíssimes gràcies, de veritat, una fortíssima abraçada i fins divendres.
D'acord, adéu-siau.
Gràcies, adéu-siau.
Adéu.
Doncs això, programació de l'Orga que comença a nivell musical.
I
aquí anirà continuant un cop al mes, eh?
Aquesta
és la cadència habitual.
La propera serà ja després de Setmana Santa, que primer tenim la Setmana Santa i...
Amb tot el que comporta també musicalment la Setmana Santa.
Sí, tot el que comporta, i després el 25 d'abril rebrem el Cor Cererols, que és un cor també que avui en dia està gent molt jove, dirigida per el Marc Díaz, que és un noi d'aquí de Sant Oliva, que està fent molta carrera. Però bueno, ara en principi Magíster Joan Pujol, a partir de la proposta de Música Reservata de Barcelona.
Fantàstic. A dos quarts de nou.
Divendres, dos quarts de nou. I taquilla inversa.
Fantàstic.
Que no falti ningú.
A més, l'important és anar-hi, però per aquella gent que no es pugui desplaçar, ho podrà seguir per televisió,
Televisió
al Vendrell, i també per aquests canals d'internet, de YouTube, i aquestes coses que teniu des de l'Orga, que
l'Orga són molt moderns.
Poca cosa, sí, molt multimèdia.
Molt multimèdia.
Que això està molt bé, que això està molt bé.
Hi ha tot un grup que es dedica a això, i déu-n'hi-do, em saben molt,
I tant.
Jo hi vaig i em trobo tonto allà. Tu porta aquest fil a tal lloc, aquest cable, no sé res, però no.
Bé, i s'ho passen molt bé, que és important.
S'ho passen molt
bé. Els agrada molt això de la multimèdia.
Els agrada molt. Allà es posa el Salvador, el Víctor, el Xavier Mercader, tots allà dintre, el Joan Güell, i bueno, són com una televisió.
Correcte, i tant, una televisió interna.
Interna, sí.
Tot i que sí que podeu visionar-ho i escoltar-ho i veure-ho a través d'aquesta casa, Televisió al Vendrell.
Sí.
Lluís, moltíssimes gràcies.
A tu.
Fins al mes entrant per anunciar l'altre concert.
Fins al mes entrant.
Que vagi bé.
Vinga,
adéu-siau.
Fins aviat.
Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Dues persones han mort atropellades a les carreteres catalanes en menys de 12 hores. Aquest matí un camió ha atropellat mortalment un home que caminava per la Nacional 240 a Lleida, al Segrià. Els Mossos han rebut l'avís prop de 6:45 del matí, investiguen hores d'ara les causes d'aquest accident. També ahir al vespre una dona de 45 anys i veïna de Manresa va morir també atropellada per dos turismes a la CCGC a Sant Fruitós del Bages. Amb aquestes víctimes ja són 35, les 3 persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any. I a banda, hores d'ara, 8 unitats terrestres del SEM i 5 dotacions dels bombers treballen en l'accident d'un autocar que s'ha sortit de la via a la C33 a Mollet del Vallès mentre es dirigia a Vic. A l'autocar viatjaven 45 persones. El SEM ha atès un total de 16 afectats, 15 en estat lleu, volíem dir, dels quals 6 han estat traslladats a diferents CUAP, mentre que la resta han estat donats d'alta al mateix lloc. A més, també una persona en estat menys greu ha estat traslladada a l'Hospital de Mollet. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat per fer-ne el seguiment. Pel que fa a l'afectació a la via, només hi ha un carril obert i es registren algunes retencions mentre es treballa en l'extracció del vehicle. I l'aeroport del Prat preveu cancel·lar 8 els 19 vols programats amb Heathrow a causa del tancament de l'aeroport londinenc per un incendi en una subestació elèctrica aquesta passada nit. Aena no descarta més anul·lacions durant la jornada, ja que Heathrow romandrà tancat fins a la mitjanit. I, a més, l'Incultura es posen a la venda les entrades del Festival Internacional de Música de Cambrils amb els primers confirmats, Nil Moliner, l'Axan Busto i també Amy Winehouse Band. Ens amplia aquesta informació el Gerard Amigó des de Ràdio Cambrils.
L'organització ja ha avançat els 3 primers noms. L'Axan Busto, que oferirà un concert molt especial de cloenda del certamen musical amb la seva formació original el 10 d'agost. Nil Moliner, una de les grans veus del pop estatal, que arriba amb nou disc a Cambrils el 7 d'agost. I Amy Winehouse Band, la banda original de la icònica artista britànica, que oferirà el seu espectacle la nit del 2 d'agost amb la formació Soul 5 com a telones. Fins al dia 21 d'abril hi haurà un preu promocional de llançament d'aquests 3 concerts. Les actuacions del Parc del Pinaret oferiran la possibilitat de comprar una entrada general a la platea a peu dret sense numerar i una entrada numerada a la graderia amb capacitat per a 600 persones.
I pel que fa al temps, avui s'espera una jornada ben passada per aigua. El dia ha començat amb el cel ennuvolat i plogims locals, però sobretot ara al migdia s'esperen xàfecs intensos i possibles tempestes o bé calamarsades que vindran des de l'Aragó. A la tarda s'obriran també algunes clarianes, però la pluja es concentrarà sobretot al terç nord. Pel que fa a la temperatura, els valors màxims seran de 23 graus.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Va, tornem a la proximitat i la sintonia del 107.1 de l'FM. Tornem del butlletí de la xarxa de comunicació local i seguim endavant a la segona part de Calaixera. Doncs això, segona hora de programa. Avui divendres 21 de març, edició número 3745. I sempre ho expliquem, ja ho sabeu, la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos de les 9 en punt que hem començat i fins les 12 que volem arribar. Són les gairebé 3 hores diàries buscant això, una bona companyia, sense anar més enllà i sempre provant que tot sigui una miqueta més fàcil. I molt de contingut, per cert. Per començar, segona part, i com ja és habitual, calaix de lectures, un espai literari amb la Montse Porcel. L'altaveu jove Baix Penedès, tota la informació de servei a través de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès. I a banda, volem parlar-vos de la nova temporada dels Nens del Vendrell, que ja ha començat. De fet, avui hi ha assaig solidari, però bé, ja fa setmanes que han començat el que ha de ser una temporada molt ambiciosa i amb la recuperació de grans, grans, grans castells. N'hem parlat de tot això amb el cap de colla, en Kevin Prados, i el president, en Valentí Usen. No us ho perdeu. A les 11 actualitzarem les notícies i després hi ha tercera i última hora, on en aquest cas parlarem de la presència a la petjada dels hiverns a Catalunya a través del llibre del calafellenc Joan Santacana. I després participació i trucades. Doncs vinga, seguim i continuem. Segona part, som-hi.
Calaixera, un programa unicat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Montse Porcel, molt bon dia.
Benvinguts i benvingudes. A partir d'ara, dic, mira, a veure, dos refranys, un que jo, que d'aquests que sempre te n'en recordes, sí, que a veure si serà veritat, no? Mm. Començarem amb dues dites, no? Diu, el març marçador, nit freda i dia amb calor. I és veritat, és avui veritat, anem amb màniga, si no, sí, calli sí, bé màniga curta, l'únic que falta una cosa. Els peus, les sandàlies, jo fins...
ja estic sí, cansada. Sí, t'agrada anar amb els peus descoberts, si tu, Montse, Montse, sí.
Quan fa calor, sí, sí, però clar, encara no. Però tinc ganes ja de deixar els mitjons i les bambes i les... però bé, i un altre, que és març ventós i abril plujós, hi ha una continuació, fan ser el pagès orgullós.
Esperem que sigui així.
I aquí, com sempre, les dites... s'obliden del femení, no per res, no per res, però és veritat, podíem dir les pageses, no, no, les dones només estan per rentar, per fregar, per... Oi, no, no, ara ja, sí o no?
És no, que... no, totalment cert, totalment cert.
Quan el pensava, dic, anda, ja, vale, el pagès, no?
El pagès.
Quan,
bueno, I la dona pagesa sí, no pinta res aquí, no?
No, jo que, bueno, a Sant Oliva, ara, clar, ja no, però jo conec, bé, no totes, és veritat que hi havia matrimonis que ell treballava al camp i ella no, però n'hi havia que sí, no? Vull dir, ja sí, he conegut a Sant Oliva dones, però pageses que, no, que treballaven amb l'home igual.
I en el millor dels casos, dones pageses que treballaven intensament o al camp o en les tasques del camp i que després havien d'anar cap a casa a fer la doble jornada.
No, no, així és de clar, perquè si hi ha masclisme en el món, en el món urbà, en el món pagès, doncs sí, sí, senzillament igual, no? Per tant, a veure si hem de reivindicar doncs això, el paper d'aquestes, bueno, d'aquestes dones, no? I també homes, eh? Sí, però bé, sí, en aquest aspecte avui poder ja estar més conscienciats, però a l'època de fa uns quants anys, la sí, veritat és que així. Bé,
era molt contundent. Va.
Doncs deixem aquestes... Vinga. I anem a celebrar una mica. Avui ser el Dia Internacional de la Poesia, no? Sí. Mireu, recordar-ho doncs una mica, doncs aquest gènere literari que de tant en tant doncs també s'ha de comentar i reivindicar, no? La poesia és allò, no? De, no és una novel·la, sinó que agafes el llibre, n'he portat dos per llegir-vos dos poemes, és per recitar-ho, per fer recitals de poesia, i per dir, pues, avui en llegeixo tres i demà en llegeixo quatre, no? A mi no em desagrada, la veritat és que és un gènere... és diferent el de la novel·la, però sí, bé. I d'on ve aquest Dia Internacional? Sempre hi ha algú doncs, que ho promou, no? Data del 1999, i és un dia mundial. Que és, com fan aquests dies,
sí,
no?
Sí, en jornades per tot.
Internacionals i mundials, no? I sempre, doncs, de la Conferència General de la UNESCO, no? Que el va instaurar, no? Aquí a Catalunya, des de l'any 2008, la Institució de les Lletres Catalanes i la Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO promocionen aquesta celebració, tant en el nostre domini lingüístic com a la resta d'Europa i del món, amb l'elecció d'un poeta, el mateix, no?, poeta i poetessa, però bé, i un poema seu per a l'ocasió. S'elabora, doncs, com un díptic o un fullet amb l'original en català i la seva traducció a 22 llengües. Es promouen doncs actes poètics. Nosaltres a Sant Oliva en fem un, al final us ho diré, acompanyat amb música, no? Doncs, o a través de les xarxes, doncs, per això, per reivindicar aquest dia i el poeta o la poetessa que s'ha triat amb un poema. Clar, ara us comentaré el d'aquest any, com ja és un poeta mort, diguem-ne que va morir, s'ha agafat un dels seus poemes, i quan són poemes vius, doncs ells mateixos escolleixen el poema que volen que sigui representatiu d'aquest any. Amb la seva obra va construir una veu inconfusible i la va modular amb un estil únic, que durant dècades s'ha anat identificant com la veu col·lectiva d'un poble. És a dir, poetes que no tan cultes, sinó també bastant socials, no? Joan Fuster, l'altra persona important, no?, de València, va definir-lo com un poeta de realitats i de l'experiència d'aquesta mirada sobre un lloc i un temps concret, que va ser, doncs, això, el franquisme o el postfranquisme, no? Estellés no va deixar de reivindicar mai, sobretot i per damunt de tot, el dret a l'alegria.
I tant que sí.
És veritat, jo, clar, la biblioteca n'he agafat un parell i la veritat que té uns poemes, no sé, bonics i molt gens complicats, no? Com altres poetes que són poder, doncs, més rebuscats o més cultes, no? Va néixer a Burjassot el 4 de setembre de l'any 24 i era fill d'una família de forners. Aviat i coincidint amb l'esclat de la Guerra Civil, faria les seves primeres aproximacions a la literatura a través del gènere teatral i no tardaria a escriure els seus primers versos. Un cop acabada la guerra, exerciria diversos oficis, forner, mecanògraf, orfebre, fins que es va instal·lar a Madrid per estudiar a l'Escola Oficial de Periodisme.
Molt bé.
Va tornar a València l'any 48 per fer de periodista al diari Les Províncies, fins que el van acomiadar, se suposa que ja per els motius, l'any 78. És a dir, hagués pogut aguantar una mica més, però el van despedir aquell any, no?
Sí, sí, sí.
Moment en què el periòdic du a terme un gir ideològic per tombar cap a la dreta en plena batalla de València. El mateix any va ser reconegut amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. A l'any 53, mira, l'any que vaig néixer jo.
Mira, veus?
Publica...
Sí que ets jove.
Sí,
sí que ets jove.
Joveníssima. Joveníssima. Feu la resta i sabreu la meva edat. Ai, ai, ai. Publica Ciutat a cau d'orella. Dos anys més tard es va casar amb Isabel Llorente i tindrien una filla que aviat morirà. Això també ho dic perquè dolorós, no?
Sí.
Aquesta dolorosa experiència serà sempre present en l'obra del poeta. Més tard, per això, va néixer Vicent i Carmina. Va escriure, doncs, molt, és a dir, va escriure molts poemaris, no? Com n'he portat dos, en llegiré un, el Llibre de Meravelles, el Gran Foc dels Garbons, i després un que seria Balanç de Mar, que és una obra completa, no? És a dir, era un gran poeta de, també, doncs, d'això, de producció. Allunyat de la sofisticació formal i amb una gran intensitat lírica i molt narrativa, el poeta imposa una producció poètica amb un ampli ventall de temàtiques. És veritat, eh? Tant pot parlar del mar com de la vida quotidiana, com del paisatge... és interessant, eh? Jo no coneixia, la veritat, eh? No havia llegit res d'ell i ara, doncs, una mica m'he animat i us el recomano, no? Clar, va fer poemes sobre tant, sobre la censura, passant per la mort, la por, la guerra, la identitat, la fam o la infantesa, no? Sobretot per temes, doncs, que li van afectar amb ell personalment, no? Va morir a València el 27 de març de l'any 1993, deixant una obra que es considera el principal renovador de la poesia valenciana des d'Ausias Marc. La seva veu compromesa, amplificadora de la dignitat civil, ha educat generacions de lectors que han trobat en l'ofici dels seus versos un estil únic d'aproximació popular i de talla universal. L'altre dia, parlant amb una amiga de Sant Oliva, fa molts anys va venir a l'escola en dues ocasions a fer una activitat amb els alumnes.
Ah, mira,
parlant d'ell, diu, si va venir a l'escola fa molts anys, clar, fa uns quants anys, no? I sí, sí, va fer una activitat amb els alumnes.
Oh,
mira, doncs, jo també, persona propera.
I tant, sí, i tant.
Perquè, clar, de València, pues, igual, pel que sigui, hauria de presentar un llibre, i va estar a Sant Oliva, no?
Molt bé.
I ara... M'he estimat molt la vida. Aquest és el poema que han triat per aquest any. M'he estimat molt la vida. No com a plenitud, cosa total, sinó, posem per cas, com m'agrada la taula, ara un pessic d'aquesta salsa, i aquest rabanet, aquell ai tendre, què dieu d'aquest lluç? És sorprenent el fet d'una cirera. M'agrada la vida. Aquest got d'aigua. Una jove que passa pel carrer, aquest verd, aquest pètal, allò. Una parella que s'agafa les mans i es mira als ulls. I tot amb el seu nom petit, sempre en minúscula. Com aquest passerell, aquell melic, com la primera dent d'un infant. Això forma part de l'obra completa del número 4, que es va reeditar el 2017. És a dir, aquí ja veiem doncs, aquest poema tan senzill i les coses doncs, que sí. Diu. No? I ara n'he triat dos, abans de recomanar-vos un llibre. Uh-huh. Un és d'aquest que us deia de Balanç de Mar, que és un recull, i perquè es vegi una miqueta la temàtica, diu així. A veure, està a la primera pàgina, una mica de què va. A veure, diu, es tracta d'obres escrites, clar, en èpoques diferents, i molt diferents entre elles, no? I dins d'una unitat bàsica, la norma de varietat de registres i de tons de la poesia d'aquest poeta, no? A la manera d'explicar-se, amb el vocabulari, no? Hi ha inclús cançons alegres, poemes més durs, no? De dolor, I no calia, però, amb aquests llibres, Estellers torna a mostrar la vasta i rica fructificació de la seua tossuda obsessió d'escriptor permanent. Jo llegiré un, he triat un, perquè alguns són llarguíssims, no? Diu, uns apunts d'una dona prenyada. Lenta, recorres ran de la mar la platja. Ah, graciosa i petulant d'un ventre que apenas si se't nota. Volum d'un ventre sobre unes cuixes fresques, tendrals, indòcils. Ran de la mar passeja, el vent agita teles. Admire el ventre. Ah, adolescent encara, el vent agita unes teles. L'escuma, els turmells, se't desfeia. Cúmul d'un ventre solar creu a la platja. Clar s'expandia, un silenci, un respecte, acataments recòndits. Aquests canyissos solars esclats abreugen, trèmols arriben, mòbils pètals a uns cossos, pètals o papallones.
Que xulo.
És molt bonic, home. Però clar, és que té des de cançonetes petites, curtes, i ara, sí, tenim temps. Un altre, que es diu Llibre de Meravelles, que també, doncs, són... Clar, és que el bo que té, que m'ha agradat, és que toca molts temes. Temes de la vida quotidiana, de reflexions...
Això està bé.
I això està molt bé, no? Perquè té la capacitat, doncs, de... Clar, això és el que poder li dona aquesta categoria, no? Perquè hi ha altres poetes que dius una mica temàtics, no? I aquest doncs, a mi m'ha agradat. I ara, doncs, he escollit un que es diu D'un any. I fa una dita de l'Auxesmà. Mas no encontren lo carrer. Absurdament, el cel s'omplia de jardins. Esclataven les altes carcasses de les falles. Tota València era una foguera alegre. Ens donava la festa i la fàcil metàfora. Jo senyia la teua cintura a la penombra. Jo respectava el teu silenci dolorós. Músiques populars pujaven per les cuixes. S'obrien damunt nostre els jardins instantanis. Jo assumia una amarga responsabilitat. Assistia en silenci al teu amarg silenci. Recolzats en el ferro de la barana, veia la ciutat com un bosc. Vacilaven els llums dels castells en els teus ulls de plant, plens de llàgrimes. No senyia la teua adorable cintura. L'un al costat de l'altre contemplava València. Vaig sentir el teu braç que buscava el meu braç. Fa 10 anys, fa 20 anys, fa 30 anys, jo no ho sé. Era una terrassa humil en els afores. Tots els veïns pujaren i miraven València. els agradava molt la nit de Sant Josep, una mica dedicat al, al Sant Josep que ha passat, no?
Molt bé.
No sé, és, escriu d'una manera... Clar, hi ha alguna paral una mica, però molt senzilla.
Sí,
això,
sí, 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 és molt propera.
Això
sí.
M'agrada, això, sí. Proper, no? I ara, abans de... Sí, sí, acabarem amb un llibre que m'ha recomanat la meva amiga Montse, que l'he portat aquí, Déu-m'hi-do, que es diu La sospecha de Sofia, de Paloma Sánchez Garnica. Uh-huh. Un llibre, no és massa, massa antic, em penso que és del 2018, del 2019, que es diu, bueno, això, La sospecha de Sofia. I una mica la, l'opinió de la Montse, que diu així, és un, es podia considerar una novel·la dins el gènere històric, no? Li ha agradat per la temàtica, aquesta amiga meva li agrada molt la novel·la històrica, no? I pel tema que tracta, no? És una època que abarca des el tema del quan hi havia el mur de Berlín, el franquisme a Espanya, i li diuen a un noi si vol conèixer la seva mare biològica i ha d'anar a París i després a Alemanya, on comença la història que repercuteix a la seva família, la seva esposa i les seves filles. Allà surt des de la KGB a l'Stasi, que també formen part d'aquest relat, no? I ara, si sí, hi ha una mica de temps, a la contracoberta, diu, la anodina vida de Sofía y Daniel cambia radicalmente cuando él recibe una carta anónima en la que se le dice que Sagrario, a la que venera, no es su verdadera madre, y que si quiere conocer la verdad de su origen debe ir a París esa misma noche. Intrigado, pregunta a su padre por esta cuestión, y él le recomienda que lo deje pasar, que no remueva el pasado. Sin embargo, hay preguntas que necesitan una respuesta. Y clar, surt, pues això, no? El maig del 68, el mur de Berlín, els serveis de contraespionatge... Bé, diu que és una novel·la que està molt amena, no? A més, me l'ha deixada, a veure si la puc llegir aviat, no?
Molt bé.
I una mica l'autora, no? La Paloma Sánchez Garnica, va néixer a Madrid l'any 1962, és llicenciada en Dret i Geografia i Història i ha publicat la majoria de les seves novel·les en Planeta, entre les quals hi ha El gran arcano, El alma de las piedras i La sonata del silencio, que es va convertir en una sèrie per televisió. A mi no em sonava aquesta, però sí. El 2016 va publicar Mi recuerdo es más fuerte que te olvido, que va rebre el premi Fernando Lara de novel·la. Amb La sospecha de Sofia, el 2019, i el 2021 va quedar finalista en el Premi Planeta per Últimos días en Berlín, proposada al premi sota el títol Hijos de la ira. Ja sabem que el Planeta... Bueno, el Planeta també s'hauria de parlar, però bé, jo aquí no m'ho vull ficar. Si una novel·la t'agrada, doncs mira, si és el Planeta, com si vol ser... Sí. Però bé, aquí doncs us deixo La sospecha de Sofia. Acabarem una mica amb contes de Quaresma.
Molt bé.
Ja.
Sí, 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 ja està a punt de finalitzar, ja està a punt d'acabar.
Que es diu, però mira, pels més petits que es poden, doncs, llegir o comprar. La vella Quaresma és d'Elena Ferro i de la col·lecció Els contes del Follet. Descobreix com va ser que la vella Quaresma va esdevenir un personatge que amb cada cama que perdia acostava una mica més la primavera. I un altre, amb el mateix títol, La vella Quaresma, de Marga Sala, il·lustrat per Pilarín Vallès, que és aquella famosa col·lecció de festes i tradicions de Catalunya.
Mira.
I ara dic, doncs mira, a veure si podem acabar en rumbesia amb un poema d'aquesta remor que se sent. És que han musicat García Lorca, entre els seus, no és que només facin música de poetes, però amb la seva producció hi ha molta poesia, no?
Sí.
Doncs...
Gràcies, Montse. Adéu-siau.
Que se sent no és de vent, prohibit el vent perquè no se'l sent, la pols que hi ha per tot i l'aire no es devingui, diuen irrespirable, i tanmateix, tanmateix la remor persisteix, i tanmateix, tanmateix la remor. la fràgil immobilitat de l'aire. I tan mateix la Ramon persisteix. Tan mateix la Ramon persisteix. I tan mateix la Ramon persisteix. I tan mateix la Ramon. Aquesta Ramon que se sent no és de pensament.
Pensament.
Han estat dividits perquè no engendrin la necessitat de parlar. I sobrevingui inevitablement la catàstrofa. I tan mateix la Ramon persisteix. I tan mateix la Ramon persisteix. I tan mateix la Ramon persisteix. I tan mateix la Ramon.
Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell. Telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Magíster Joan Pujol, a càrrec de música reservada de Barcelona i Jaime González Sierra a l'Orga. Divendres, 21 de març, a 8:45 del vespre, a l'Església del Vendrell. Reivindicant el llegat de Joan Pau Pujol, compositor del Renaixement i el primer barroc. Magíster Joan Pujol, aquest divendres a 8:45 del vespre a l'Església del Vendrell. Organitza l'Orca del Vendrell.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès per joves de la comarca. Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 606 97 318.
L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous per la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977-157-157, al WhatsApp 606-917-318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 606-917-318.
I comencem amb les ofertes de feina dels serveis d'ocupació de la comarca. El Som l'Arbós està buscant monitor de menjador i Mossos de magatzem. El Som Montmell, Mossos de logística, distribució i ajudant de cuina. A Calafell treball, auxiliar comptable, cuiners i operaris de bugaderia per la Bisbal del Penedès. A l'Eina, el servei d'ocupació del Vendrell estan buscant dependents, encarregat de taller i administratius. Al Som la Bisbal, operaris industrials del metall i oficial de l'empisteria. I per últim, el servei d'ocupació de Cunit està cercant cambrers i ajudant de dependenta per Calafell. I també continuem les ofertes de l'administració pública. L'Ajuntament d'Albinyana té obert una borsa de treball de places d'administratiu fins al 28 de març. I l'Ajuntament de Sant Oli va convocar 3 places de vigilant també fins al 28 de març. L'Ajuntament de Cunit té una borsa de treball de places de tècnic especialista en serveis públics i medi ambient fins al 10 d'abril. Per més informació podeu consultar els webs dels diferents ajuntaments. Creu Roja està seleccionant 80 persones per a temporada d'estiu per formar part de l'equip de socorrisme de la Creu Roja. Els requisits: tenir graduat en ESO, titulació de socorrisme aquàtic, inscripció al ROPEC i titulació per l'ús de desfibriladors DEA. Per més informació podeu entrar al web de Creu Roja. La Cambra de Comerç de Tarragona i l'Ajuntament de Calafell organitza la Fira de l'Ocupació al Port de Segur de Calafell el pròxim 27 de març de 13:45 a 14:00. Per més informació i inscripcions podeu entrar a cambratgn.org. L'Ajuntament de Calafell i la Xarxa d'Ocupació del Baix Penedès organitzen un Speed Job Dating d'hostaleria i restauració. Jornada d'entrevistes de feina, entrevista amb les empreses del Baix Penedès. El pròxim 9 d'abril, de 10 a 2, a la discoteca Pips de Calafell. Per més informació i inscripcions heu d'entrar al web de l'Ajuntament de Calafell. I seguim amb, i després de l'ESOQUE, les xarxes d'orientació acadèmica professional adreçades a famílies i alumnat de tercer i quart d'ESO. La propera serà el dilluns 31 de març a l'Institut Costa de la Torre a la Bisbal del Penedès i el dimecres 2 d'abril a l'Institut Ernest Lluc de Cunit. Són a les 6 de la tarda. Per més informació podeu contactar amb l'Oficina Jove del Baix Penedès.
Ja s'ha publicat el calendari de les preinscripcions pel proper curs 2025-26. Consulta les dates claus i fes la preinscripció. Si vols més informació, pots venir a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Si tens dubtes sobre què estudiar el curs que ve, demana cita al teu punt d'informació juvenil o a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Si tens entre 16 i 24 anys, ara mateix no estàs ni estudiant ni treballant i busques una oportunitat, contacta amb START, el Centre de Noves Oportunitats. Podràs tenir formacions 100% subvencionades. Si vols conèixer tots els estudis que es fan, no et perdis les fires d'ensenyament. La setmana que ve, una gran cita. El Saló de l'Ensenyament, que es farà del 28 al 30 de març a Barcelona. El Servei Comarcal de Català ens informa de les dates de preinscripció dels cursos de català dels nivells del A1 al C1 del Consorci per la Normalització Lingüística. Si vols més informació, entra al web inscripcions.cpnl.cat. Ja ha sortit la convocatòria de les beques del Carnet Jove 2025. Demana més informació al web carnetjove.cat, programa Connecta't Beques 2025. Tens temps fins al 24 d'abril. Si estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, demana cita al Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès. Si vols conèixer món, comença per informar-te. La propera cita, dijous 20 de març per la tarda. Demana cita a l'Oficina Jove del Baix Penedès.
El matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, salsa, reggaeton, electrollatí, merengue. El millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Crec que és una d'aquelles entrevistes ja clàssiques i habituals cada temporada i que ens agrada que sigui així, i sempre és un plaer que ens acompanyin i ens expliquin com comença aquesta nova temporada castellera amb els Nens del Vendrell. Des de l'any passat, el seu cap de colla és en Kevin Prados.
Què tal?
Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
I també des de l'any passat, el president de la colla és en Valentí Usson. Què tal?
Molt bé.
Sí?
Encantats.
Gràcies per venir. Clar, de fet, a l'anterior entrevista feia relativament poc que havíeu començat en els vostres respectius càrrecs. Ara ja la cosa ja va més de baixada, no? I a més, sé que veu tancar temporada, la de l'any passat, amb la millor valoració possible. No per les dades, sinó també en paraules vostres, eh? Sí o no?
Sí, sí, bueno, la segona temporada, si la primera ha sigut bona, doncs es comença amb més tranquil·litat. Si hagués sigut dolenta ja en parlaríem, però la veritat és que bé, comencem molt bé perquè la temporada passada va anar molt bé i perquè la veritat és que els primers assajos, tot just ara hem assajat 4 dies, doncs han anat molt bé i es comença a veure que pot ser una bona temporada.
I també una primera temporada una mica serveix per, no?, per posar-s'hi, per agafar una mica mides, però amb altres no, eh? No sé si és bo o és dolent això, però heu començat allò a lo grande, si es permet l'expressió, eh?
Bueno, es va fer molta feina l'any passat a revisar i veure com podíem funcionar el millor possible, ser el més ambiciós possible i també prudents, però anant a fer les coses el més ben fetes possible i el màxim possible.
Sí.
I sí que és veritat, doncs, que hi ha tota una feina feta l'any passat, que aquest any, doncs, ja hi ha unes bases diferents i està clar, i acabar com va acabar l'any. I bueno, com ha arrencat amb aquesta continuïtat de volum de gent, de perfils, doncs molt, molt contents.
Sí. De fet, no recordo en l'anterior entrevista si en vam parlar o no, però no recordo jo a la conversa esmentar el 4 de 9.
Jo crec que vaig dir que tots els castells que haguéssim fet en algun moment de la nostra història eren un objectiu. Crec. Si no va ser aquí, va ser un altre puesto.
No podria ser, ara que ho dius, que coneixent Kevin, és possible.
Sí, sí, però no vam parlar del 4-9 en concret, no?
Però... Això també és una mica de declaració d'intencions i el que acabes de dir, pel que ha de venir aquesta nova temporada. Ara sí que ja us pregunto per aquesta nova temporada, que ha començat molt bé, de fet. Els assajos han començat molt bé.
Sí, sí, de fet, això que deia el Valentí, hem començat amb una massa social àmplia, molt consolidada l'any passat, també... no para d'entrar gent nova, vull dir, en 4 assajos que portem ha entrat gent nova, diria que 10 o 15 persones com a mínim, vull dir que la colla està de moda, l'entitat atreu, la gent té ganes de venir a fer castells al Vendrell, i bé, i amb tota la feina acumulada l'any passat, doncs es pot planificar una temporada amb menys, per dir-ho així, incertesa que les mateixes dates de l'any passat, no? Les mateixes dates de l'any passat, doncs estàs pensant... traiem el 3 de 8, quan traiem el 3 de 8 ja en parlarem, no? Després de treure l'altre, doncs ja en parlarem, i ara més o menys, doncs, bueno, hem començat ja posant dosos al 3 de 8, al 4 de 8, vull dir que podem mirar endavant, sí.
La cosa pinta bé en aquest aspecte. Clar, de fet, podríem pensar, bueno, els bons resultats sempre porten gent, l'assaig, no, això és obvi, però no només això, també hi ha la feina. Us heu currat molt, heu fet molta feina a nivell social, eh, Valentí? Independentment dels resultats, que tot va molt lligat, però és pica pedra, eh?
Sí, sí que és veritat que hi havia una cosa que sempre que parlàvem dels assajos o de com manteníem l'activitat, la gent vol treballar i la gent vol que el seu temps tingui un valor i un sentit, i això amb els assajos, amb l'ambició a l'hora de mantenir els castells de lletra, evidentment que hi és, i amb totes les altres coses que es fan també, intentar arribar al màxim de perfils possibles. L'any passat jo crec que es van fer molt això de posar aquestes bases, però també d'intentar veure com la colla podia ser un espai obert amb altres entitats, amb altres organitzacions, amb facilitant que la gent vingués, que estigués còmoda, a intentar tractar bé amb la gent, que no fos una obligació en el sentit de venir a la colla, sinó que fos de venir a disfrutar, a passar-ho bé i a treballar i a tenir ambició, i jo crec que pues, bueno, va lligar una mica tot, i realment els resultats l'any passat van acompanyar, que també ajuda, evidentment,
sí, sí,
però sobretot
sí, sí.
És el que fem allí i com ho fem, no? I dia a dia i currant.
I partida a partida. No farem símil esportiu, perdó, no farem símil esportiu. Tot i així, les dades són les dades, però també reflecteixen molt, perquè tinc apuntat més de 70 noves camises, allò donades oficialment, que no vol dir que és la gent que finalment arriba als assajos, que són molta més gent, però això són números importants, Clar, això suposo que a l'hora de treballar els assajos que ajuda en aquest cas, no? Kevin, a l'hora de plantejar un assaig, ja no dic un castell en si, sinó ja un assaig, ajuda a saber que comptaràs amb gent a l'assaig, no?
Sí, sí, vull dir, quan et mous en aquest nivell de castells necessites gent. A més, nosaltres som una colla que estem molt acostumada a fer les coses només si tens suficient gent. Vull dir que hi ha potser colles que tenen un estil en el que porten castells que nosaltres no portarien amb tan poca pinya, per dir-ho així, no? I per nosaltres és important que hi hagi molta gent, i jo crec que això també es retroalimenta, no? Jo l'experiència que tinc a la colla, aquest any faré 15 anys a la colla, és que sempre que tu necessites un pic més de gent perquè estàs dibuixant un objectiu que és vàlid, que és possible, que es veu com a possible, que no és cap anada d'olla, per dir-ho així, sempre arriba la gent en aquesta colla, sempre, sempre. I per tant, al final, no, el pensament és, ostres, anem a pensar en gran, perquè quan aquesta colla pensa en gran, el poble, la massa social, la gent que hi ha al voltant dels nens històricament, sempre respon, no? I per tant, jo crec que és important sempre amb aquesta colla tenir una estratègia d'intentar mirar amb ambició, perquè és que la gent respon. La gent
sí,
respon.
Sí, sí, sí. Suposo que és engrescar la gent, que se pot engrescar de moltes maneres. Fent bones construccions ja s'engresca per si. Però també tornem al mateix, és anar al fons social de la colla i a treballar tots aquests aspectes, no? de colla, d'identitat, de què és possible. Inclús jo pensava de recuperar sensacions a vegades, no? De dir, ostres, allò que es va fer, allò que vam fer, ho hem de tornar a fer. Si ja vam fer-ho, ho hem de tornar a aconseguir. Clar, hi ha molts factors, suposo, hi ha molts factors.
Parles tu?
Bueno, hi ha una cosa que és claríssima, que és els castells, i l'any passat també ja ho dèiem, i moltes vegades parla fins i tot sobre el tema del fent pinya, per exemple, que és una cosa que té un valor enorme,
en parlarem.
Que té un gran valor, però al final la colla el que fa són castells, i tot el com els fa, a on el fa, etc., és el pal de paller. L'altra cosa és com gestiones a totes aquestes persones, què fas al voltant de, no, el tema de la identitat. Doncs bueno, al final és intentava entendre i tots aquests agents que hi han involucrats, doncs que hi puguin participar, que s'hi puguin sentir còmodes per fer els castells el més ben fets possible, i després que el que faci la colla tingui un sentit, amb iniciatives socials, amb accions socials. Fem una festa de Cap d'Any i hem de fer una festa de Cap d'Any al poble, no a la festa de la colla,
totes
aquestes coses que intentin facilitar, doncs, que el màxim ventall possible de gent s'hi pugui involucrar. Però a la gent el que li agrada és fer castells a la plaça Vella, i a partir d'aquí ve tot l'altre.
Exacte, és la base, per sort, com ho deies tu, Kevin, els castells per sort són castells, no?
Castells... Suposo que et refereixes a l'article aquell, no? Benvinguts on els castells encara són castells.
Exacte,
va ser el títol de l'article.
Que tot parteixi d'aquí, que a banda de tot el que podem afegir, els castells són els castells.
Bueno, és que és essencial, vull dir, és essencial, i a més jo crec que l'any passat una de les coses que vam fer en relació amb aquesta identitat, amb intentar tot integrar-ho d'una manera orgànica al voltant de l'activitat, que es poden fer moltes coses però que sempre tinguin un, no?, un lligam amb l'activitat, i també de l'ambició, no?, va ser el tema de plantar ja des de molt d'hora, que l'objectiu de la temporada era classificar-se pel diumenge al concurs, no?
Sí.
Jo crec que això és una cosa que ens va donar molt perquè la gent s'ho va creure, i d'alguna manera fa que el que deia abans el Valentí, no?, que el temps que hi dediques a l'activitat tingui un sentit, i que jo no senti que perdo el temps, sinó que, no?, que inverteixo temps per una causa més gran, que és la idea de la colla, no? I aleshores, com tu tens un objectiu tan clar, no?, a mig termini, doncs això implica que la gent feia les coses com les havia de fer i creia molt, i es van anar succeint els objectius d'una manera molt, molt sostenible, molt regular. Molt bé.
Aquest any no és any de concurs.
No.
Però tot això ha començat bé, tornem-ho a dir, eh? Tornem a ser redundants altra vegada, que sí que sempre marca un punt, com tu deies, eh? El concurs no és any de concurs. Sí que hi ha el centenari a la vista, que també ara en parlarem, que és de cara a l'any que ve, que és un tema important. Però bé, il·lusió i empenta no ha de faltar. D'aquí la vostra feina a nivell social i a nivell tècnic és engrescar, com ara dèiem, a totes les camises i a tots els castellers que s'acostin a provar el màxim que sigui possible. Clar, sempre ho dic i vull dir-ho perquè quedi clar que si hi ha alguna mancança de narració en el meu aspecte és perquè no tinc idea de castells, ho torno a dir, tot i que per sort he vist moltes diades castelleres a la feina, però realment no hi entenc massa. Podem parlar de construccions o no?
Sí,
de cara a aquest 2025, sí?
I tant, i tant. Vull dir, jo crec que hem de repetir totes les que vam fer l'any passat, això segur, que són 3 de 8, torre 8, 4 de 9 amb folre i 7 de 8. Aquestes construccions són castells que hauríem de poder afrontar en diferents moments de la temporada, uns abans i uns altres després. Jo crec que aquest és un any molt, per mi almenys, i per la tècnica, és molt clau sumar-hi el 5 de 8. Crec que seria un... Si a tot això que ja he dit hi sumem el 5 de 8, doncs ja seria una temporada molt rodona i molt profitosa, no? I no fer un 5 de 8, sinó intentar fer diversos i retrobar-nos un altre cop amb aquest castell, que és un castell que durant 2-3 temporades vam sovint tallar i el vam fer molt bé, molt maco, sense cap caiguda. Vull dir, és un castell que el sabem fer, quan l'agafem la sabem fer. Hem començat a assallar-ho ja des del principi amb molta intenció, perquè tothom hi veiés que és un castell, és el castell prioritari per aquesta temporada, i si som capaços d'anar amb aquests castells, de sumar el 5 de 8 cap a l'estiu, no cap a la tardor, no? Doncs a la tardor quedarà espai per plantejar-se el 3 de 9 en folre. I jo crec que això... Que aquests són els passos.
Bé, avui sí que s'ha dit, eh? Avui sí que s'ha dit,
sí,
eh?
Sí, sí. De manera oberta. Jo no he tingut gaire problema mai amb castells, eh? Després no arriben...
Ho sé, perfecte.
Però no és una bogeria pensar en això.
Està clar.
Després hem de ser suficientment madures i madurs per veure que si les coses no arriben, no han arribat, no perquè fos una locura haver-ho dit o alguna cosa així, sinó perquè una temporada castellana té moltes contingències i de vegades les coses es torcen. Encara que treballis bé, fins i tot treballant bé, de vegades les coses es torcen.
No, i tant, queda claríssim, eh?
Per si de cas algú... Això a final de temporada em treu això i em diu...
Comunicativament parlant, el Kevin ets molt agraït i ets molt generós i mai t'has tallat en dir el que s'ha de dir.
No, perquè...
Fem pinya, continua. Una de les tasques socials importantíssimes de l'entitat, que continua amb força, acabades amb més força, amb més col·laboracions i més implicacions, Valentí?
Sí, sí. De fet, aquesta setmana, a més, ja fem la comunicació de la primera beca Fem Pinya, que és una de les coses que vam aprovar a l'última assemblea, que era... El Fem Pinya té un conveni amb serveis socials de l'Ajuntament del Vendrell, un conveni amb serveis socials del Consell Comarcal, i després hi anaven diferents iniciatives cada any, no? I el que vam fer doncs és establir una beca que es va convocar i es va resoldre a finals de setmana passada, i es comunica aquesta setmana.
Fantàstic.
I és un exemple d'aquests de que hi ha tot un munt de gent al voltant de la colla, i que l'any passat amb el Mallo, amb l'Everesting, que va vincular-se moltíssima gent, entitats. Aquest any el Ferrestoltes han fet botifarrada, i el que van recaptar també anirà al Fem Pinya. Vull dir, és tot això que és a més de castells, però que vincula a moltíssima gent. I després hi ha el tema aquest del centenari que deies, que al final són tot aquest munt de agents i moviment que hi ha al voltant de la colla, i que tenim algú que l'any passat dels 10 anys del Fent Pinya, l'any que ve el centenari, hi ha tot un munt de coses que fan bullir molt l'olla i que al final s'interrelacionen totes,
no, pràcticament. No, sí, i tant. Tot parteix dels castells, però que té aquestes branques, aquestes ramificacions que va tot arreu. N'hem de parlar més vegades, durant la temporada. Sí que ho anem fent, però potser ho hem de potenciar, Perquè això, podem començar a parlar del centenari ja, acabar de perfilar el Fent Pinya, acabar de parlar de les actuacions, d'una temporada curta però intensa, com deies. Així que seguirem parlant.
Molt bé, aquí estem. D'acord?
Gràcies per venir, enhorabona per la feina, de veritat. I això, lo dicho, seguirem parlant.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Que vagi bé.
De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
Anda y dime, corazón, ¿dónde reina la alegría?
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell
y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Ha arribat l'hora de posar una mica de color a les zones radiofòniques del Baix Penedès i del món sencer. Ha arribat el Safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
Per tu, per tons pares,
per la iaia,
pel veí de baix,
o per aquella tieta desubicada,
ai, ai,
per un amic,
o per ta germana,
o per ta cunyat, que prou falta li fa.
El Safareig, una producció de Ràdio i Televisió El Vendrell. Cada dijous a 8:45 del vespre i els dissabtes a les 8 del vespre a Ràdio El Vendrell. I els divendres a 10:45 de la nit a Televisió El Vendrell.
Passeu, que l'obre el Safareig.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de les 10 a les 11 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó, e tutti voi. Si volete.
Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Últims minuts que ens portaran fins les 11, fins l'actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local. Queden poc més de 5 minuts per aquesta hora. I abans d'anar cap aquí tenim temps de repassar i actualitzar diferents punts d'agenda com solem fer de manera habitual. Recordar-vos, per exemple, que si heu vist que dins la programació de la temporada demà dissabte hi ha la representació de l'obra de teatre Un matrimoni de Boston, doncs recordar-vos que malauradament des de fa ja uns quants dies aquesta representació, aquesta obra, té el cartell d'entrades exaurides, sold out. Ja que bé, és un èxit de taquilla, una comèdia d'en David Mamet, amb la traducció de Joan Sallent, amb la direcció de Josep Maria Mestres, amb la interpretació de la Emma Vilarasau, la Marta Marco i la Emma Arquilluet. Doncs bé, això, entrades exaurides. pendents del temporada que continuarà la setmana entrant. També avancem una molt bona proposta artística, ja que de cara d'aquí una setmana, el divendres 28 a les 7 de la tarda, a la sala del Portal del Pardo, s'inaugura l'exposició Essencials Mirades, de la vendrellenca Suspàrrega, i es podrà visitar fins al 24 de maig. Aquest és l'espai de difusió cultural i sala d'exposicions que continua mantenint el seu compromís amb la creació artística i es reivindica amb el projecte Essencials, que enguany celebra ja la seva cinquena edició. De fet, aquestes mirades neix dels viatges i les mirades d'Andalusús, de la seva passió per recórrer el món. En aquesta exposició, les seves obres estableixen un diàleg amb l'art de Josep Canyes, creant un nou imaginari per continuar explorant i aprenent a través de l'escultura i el dibuix. La contemporaneïtat de la percepció de Pàrrega esdevé un joc de mirades esbosades amb la voluntat que sentim atrapats en els seus viatges i en les seves emocions. A ella li agrada investigar i treballar amb una gran varietat de tècniques, com és el dibuix, la pintura, l'escultura i el gravat, entre d'altres, fet que li permet explorar diferents formes d'expressió artística. La seva inextingible passió per viatjar l'ha portat a recórrer destinacions com ara la Índia, el Nepal, Cambodja, Tailàndia, el Marroc, Gàmbia. En cada racó del món que ha trobat la inspiració i les històries en els rostres de les persones que ha conegut. Amb les seves paraules, cada obra és un pedaç de seu viatge personal. Són rostres que expliquen històries, mirades que reflecteixen cultures i gestos que transmeten emocions. Les escultures i els dibuixos de Canyes que són presents en aquesta exposició gràcies a la col·laboració del Museu Déu del Vendrell i el Museu Josep Canyes de Banyeres del Penedès, que cedeixen temporalment peces tan emblemàtiques com les seves col·leccions, com Dona Encantada, Enamorada, Anunciata o Dolça Càrrega. Si voleu conèixer en profunditat aquesta exposició, cosa que recomanem moltíssim, ben pendents de la inauguració el proper divendres 28 a partir de les 7 de la tarda i una exposició, recordem-ho, que es podrà visitar al Portal del Pardo fins al 24 de maig. Una molt bona proposta que ja anirem recordant. Amb això gairebé ja ens plantem a les 11, com hem dit, actualitzem les notícies i de seguida tornem a la tercera i última part del programa. Parlant dels ibers, de la presència dels ibers a Catalunya i sobretot al territori, a la comarca del Baix Penedès, a través d'un llibre que ha escrit l'arqueòleg calafellenc Joan Santacana. Una conversa molt interessant i que escoltarem. Després d'això ja podrem saltar cap a la participació a les trucades, com és habitual, amb ganes de xerrar amb vosaltres, que comenteu el que sigui per aquests canals habituals i que passa pel WhatsApp al 638 58 99 88 i també, sobretot, a partir de la tercera i última hora també passa pel telèfon al 977 15 70 69 que estarà plenament a la vostra disposició. Doncs justament això, actualitzem les notícies i tornem de seguida amb tot aquest contingut que no us podeu perdre, sobretot tornem de seguida. Fins ara.
Connecta't a Ràdio El Vendrell a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. A hores d'ara, les autoritats encara treballen en l'accident d'un autocar que s'ha sortit a la via a la C33 a Mollet del Vallès mentre es dirigia a Vic. A l'autocar hi viatjaven 45 persones i els s'hem atès un total de 16 afectats, 15 en estat lleu, dels quals 6 han estat traslladats a diferents CUAPs, mentre que la resta han estat donats d'alta in situ. A més, també una altra persona en estat menys greu ha estat traslladada a l'Hospital de Mollet. Protecció Civil, a conseqüència de l'accident, activat la prealerta del pla Procicat i pel que fa a l'afectació a la via, a hores d'ara continua un carril tallat i es registren algunes retencions mentre es treballa en l'extracció del vehicle accidentat. I també dues persones han mort atropellades a les carreteres catalanes en menys de 12 hores. Aquest matí un camió ha atropellat mortalment un home que caminava per la Nacional 240 a Lleida, al Segrià. Els Mossos han rebut l'avís prop de 6:45 del matí, investiguen a hores d'ara les causes d'aquest accident. També ahir al vespre una dona de 45 anys i veïna de Manresa va morir també atropellada per dos turismes a la C16C a Sant Fruitós del Bages. Amb aquestes víctimes ja són 35 les persones que han mort, que han perdut la vida, volíem dir, a les carreteres catalanes aquest any. I l'aeroport del Prat preveu cancel·lar avui els 19 vols programats amb Heathrow a causa del tancament de l'aeroport londinenc per un incendi en una subestació elèctrica que està passada nit. Aena no descarta més anul·lacions durant la jornada, ja que Heathrow romandrà tancat fins aquesta mitjanit. I diverses plataformes d'usuaris del transport públic han convocat una mobilització demà a tot Catalunya per denunciar el servei deficient de Rodalies d'aquests darrers dies. Les entitats critiquen la manca d'accessibilitat i eficiència del sistema. David Cortés Toledano, membre de la plataforma Dignitat a les Vies, ha assenyalat aquest matí al Notícies en Xarxa a Adif com el principal responsable d'aquestes incidències.
El principal responsable que tenim és Adif, que és el gestor de la infraestructura, perquè principalment no escolta els usuaris. Sembla ser que està allà independent i que no té res a veure, però és el principal problema que tenim. Per culpa d'aquesta empresa pública que depèn del Ministeri de Transports, pues tenim la xarxa amb un manteniment nefast, amb unes limitacions temporals de velocitat de més de 5 anys i pues tenim poca esperança de que aquesta empresa, si no canvia i comença a escoltar els usuaris, pues ho veiem malament.
Aquesta mobilització busca visibilitzar els problemes quotidians dels usuaris i pressionar les autoritats perquè prenguin mesures urgents i efectives per millorar-ne el servei. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Butlletí, notícies actualitzades i com sabeu i com ja hem explicat ens plantem a la tercera i última hora. Avui és divendres, 21 de març, programa número 3745. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi, per escoltar-nos, per mirar-nos i per tot plegat. Vaja, això. Encetem la tercera hora que ens portarà fins al final, fins al migdia, encara amb moltes coses. Començant parlant dels hiverns a través del llibre de Joan Santacana i que s'acaba de presentar. I també tindrem una bona estona per la participació i per les trucades per aquests canals habituals que també ja coneixeu. Doncs vinga, sense més, seguim i continuem. Tercera i última part, som-hi.
Calaixera, un programa unicap de tot. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
El privilegi i també el gustàs de poder parlar amb un arqueòleg, historiador, professor, doctor i moltes altres coses. És de Calafell, però bé, amb molta vinculació aquí al Vendrell. Joan Santacana, com estàs?
Soc de Calafell.
Et deixem que siguis de Calafell. No, però arrels familiars les tens per aquí al Vendrell.
Sí, home, tinc molta relació amb Vendrell.
Per això.
El meu avi ho era.
Per això, que sigues benvingut a aquesta santa casa, de veritat, i que es fa molta il·lusió que ens acompanyis, perquè no havíem parlat mai, és curiós, eh?
No.
És curiós.
No.
A més, clar, l'excusa que hem triat i que ara explicarem és aquesta nova publicació que es va estrenar aquí al Vendrell, es va presentar aquí al Vendrell fa res, un parell de setmanes encara no, que és Catalunya en temps dels hiverns, però només és l'excusa, perquè podíem triar quantes publicacions tens d'aquest caràcter històric, arqueològic...
No sé, una barbaritat. Entorn d'unes 500.
Imagina't. Imagina.
Però no ho sé, eh? No sé si comptar.
Bé, home, jo ho resumiria amb una vida plena, no?, d'investigació, de docència, de divulgació i de museus.
Sí.
Que és una de les teves característiques, no?, la museïtzació.
Sí, potser la que m'ha durat més.
Veus?
Junt amb arqueologia.
Clar. Que, a més, aquesta combinació de pedagog museòleg, no?, que dona... Que estic, no? Vull dir que els museus han de ser...
Sí.
Està clar, divulgatius, eh? però hem de ser, no? Això, no? Pedagògics, divulgatius, entretinguts, divertits, atraients.
Saps què passa? Va, un museu és el depositari d'uns objectes que el més fonamental és que siguin autèntics, no? Però no tenen per què estar renyits amb ser una cosa distreta i divertida. Sobre l'avorriment no hi construeixes coneixements sòdids.
Està clar.
O sigui, per tant, el museu hauria de tenir aquesta vessant. Quan en un museu et fan allò...
Malament.
No anem bé.
A més, no, la tendència també és aquesta, Joan, que els museus que a vegades són això, són atractius, són pol d'atracció, de cultura, d'esdeveniments... Vull dir que anem per bon camí, en principi,
sí,
crec.
Sí,
crec.
Sí, s'està operant un canvi important.
Sí.
I en aquests moments ja comencen a haver... Comencem a tenir museus bons, El de Vilafranca, recent, el del vi...
Sí.
No? És un museu de primer ordre, no? Però és que en veiem molts més.
Clar, el Museu Casteller de Valls, per
exemple. De Valls,
la
Molins de Rei, per exemple, el Nou. No? És a dir, estem apostant per museus bons per primera vegada, perquè ens hem passat molts anys picant pedra.
Doncs ja està bé que sigui així. Un exemple, deixa-m'ho dir, que tu hi has tingut... la mà posada des de sempre, que és tota la ciutadella ibèrica que tenim aquí a Calafell.
Sí, això sí.
La tenim ben a prop i això ja servirà per anar enllaçant aquest tema central d'avui, que són els hiverns.
Clar, la ciutadella va ser una aposta en el seu moment, als anys 90, molt atrevida en el seu moment. No? Però jo havia estudiat jaciments prehistòrics de bona part d'Europa, no? I els havia vist. I aleshores, quan tu comparaves alguns d'aquests llocs amb el que es feia aquí, és que queia l'ànima als peus.
Ja.
Veies unes coses avorrides. A més, la gent no... Quan tu mostres les ruïnes sense cap element d'intermediació entre el visitant i el jaciment arqueològic, el públic no entén res. No entén res, s'avorreix, no?
Clar,
jo havia vist a Suècia, havia vist a Alemanya, al nord d'Alemanya, un tipus de jaciments arqueològics que semblaven vius. I l'aposta de fer això a la ciutadella era una aposta valenta, perquè aquí no hi havia aquesta tradició. No només no hi era, sinó que hi havia sectors importants en contra.
Sí, inclús en contra.
Sí, no, encara hi són.
Sí. Creuen que ha de ser allò institucional i...
Sí, bueno, aviam, això... Lo normal, tots partim d'una base. O sigui, tu en un museu no pots mentir.
No, està clar.
O sigui, un museu no és la realitat virtual on te pots fer el que vulguis. Un museu té uns objectes que, trencats o no, reporten la veritat, no? La veritat del passat, el que en sabem. Són testimonis del passat, morts, però són testimonis.
Sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Clar, aleshores, aquests testimonis s'han de preservar i com més íntegres possibles i com menys manipulats possibles. No? Aleshores, la intervenció sempre és perillosa perquè hi ha el perill de que la manipulis fins a l'extrem de fer una falsificació. Ja. I per tant, els que estan en contra d'això tenen raons fortes, no? Però, clar, no intervenir vol dir negar als altres la comprensió. Clar. I per tant, es necessita un equilibri.
Ostres, una bona reflexió, eh? No m'ho havia pres així, potser, bueno. Joan. Va bé que vinguis justament per això, perquè ens ajudis a aquest pensament crític sobre això, els museus, la situació actual, que interessant. Això, anem als... Ibers, també no, hi ha certa polèmica aquí, eh?
Sí, jo ho sé, jo no ho sé. Ara últimament n'hi diuen Ibers. Abans n'hi dèiem Ibers. Per tant, digo com vol dir.
Entenc, amb el llibre que acabeu de publicar, que hi tens una relació especial, doncs, no? Amb els Ibers.
Sí. Bueno, jo vaig començar a estudiar prehistòria i no era pas els Ibers el que vaig començar a fer. Ah. Els Ibers van caure una mica per casualitat. Uh-huh. És a dir, una vegada estant a Calafell em va venir a veure un amic meu que era director del Museu d'Arqueologia de Barcelona, no? I vam sortir d'un embol i per casualitat, allò que els arqueòlegs sempre mirem a terra, doncs va aparèixer un fragment d'un crater grec àtic pintat i a més era de pintor conegut a terra, no? Allò, doncs ell, jo vivia a València aleshores perquè la meva primera plaça de catedràtic va ser València i ell em va dir: això ho has d'excavar. Dic: no, jo no ho excavaré, primera perquè jo d'arqueologia d'aquest període no en sé res. Total, em va arribar un permís d'excavació i em va arribar una dotació per excavar-ho, és a dir que no podia tornar-ho, no, i m'hi vaig començar a posar. Això és el jaciment de l'Argilera fa molts anys i això em va obligar a posar-me en el món ibèric. I allà, és allà on te vaig començar a descobrir tota una sèrie d'elements, com per exemple l'Argilera, que està gairebé a 2 quilòmetres de la costa, o potser més, hi havia restes, espines de peix, escates de peix, closques de bivalps, d'elements marins, no? Clar, i està tocant el torrent. Aleshores, clar, varen pensar això, seguint el torrent, aquesta gent, hi havia d'haver un lloc de pescadors.
Clar.
I vam seguir el torrent i vam arribar on és ara el jaciment ibèric, no? Però no es veia res. La veritat és que no es veia res. Hi havia una era, un garrofers, no aflorava res, i mirant, vam començar a veure que hi havia tallines.
Ah.
Bueno, aquí a Vendrell no sé si dieu tallines o tallarines.
Bueno, sí, potser més tallarines, però sí. ho coneixem. Sí.
Tallines, eh? Bueno, això, el nom científic és d'un extroncudus, que no ho sap ni Déu nostre senyor. Hi havia tallines i algun fragment de ceràmica ibèrica i vam començar a excavar. Començar a excavar sempre amb la idea de que anàvem a buscar 4 barraques de pescadors.
Sí.
I així vam estar 10 anys.
Ostres.
Equivocats pensant que
i anem descobrint
4 barraques de pescadors fins que ja al final, quan ja volíem, ja dèiem, bueno, ja ho acabem i tal, vam fer passar un radar. Que llavors era una... Ara els radars en arqueologia són, bueno, és el primer que es fa gairebé, però llavors era molt difícil d'aconseguir. Llavors vam portar un tècnic amb radar i vam fer un radiogrames per sota, aviam què passava, i vam descobrir que hi havia una muralla impressionant de 3 metres d'amplada. Ja no podia ser una aldea, no?
Clar.
Els pescadors no els protegeixen amb una muralla, amb torres i tal, no? I aquí, és a dir, això em va portar a haver d'anar treballant els Ibers, però esclar, van ser 10 anys seguits d'excavació i després altres 10. Perquè...
Clar, acabarà venint. Aquest llibre recull una mica les darreres investigacions dels Ibers a Catalunya.
Sí.
Amb la mirada posada, que també ara en parlarem, d'aquest jaciment que es preveu espectacular, com és de Sant Miquel, deia Banyeres,
sí.
Eh?
Bueno, aviam, jo amb el meu col·lega i amic, malauradament mort, Joan Sant Martí, vàrem fer un llibre, petició de l'editorial del Mau, que es deia Els hiverns del nord, per diferenciar-ho dels hiverns que hi ha al sud del País Valencià i sobretot Andalusia.
Sí, 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 sí.
El llibre recollia, diguem-ne, l'estat de la qüestió. Havia de ser de divulgació, però era d'alta divulgació, és a dir, era un llibre prou contundent. La veritat és que l'editor s'hi va esmerçar molt i es va vendre tot.
Ah.
Bé, això no és freqüent, que els llibres d'aquesta mena s'esgotin, es va esgotar. I aleshores ens va demanar que en féssim una altra, una reedició. Però, fixa-t'hi, en els últims 20 anys han canviat moltes coses. Anem a veure el que ha canviat. En primer lloc, els arqueòlegs ara utilitzem de forma sistemàtica les analítiques. De manera que ara podem dir si en un vas ceràmic, s'hi ha posat llet o s'hi ha posat vi. Encara que porti 2.600 anys.
Sí, 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 sí.
Ara ho podem dir. Ara podem estudiar, podem saber el clima que feia, no només en un estadi determinat, sinó que podem saber si una paret va caure d'estiu a l'hivern veient el tipus d'insectes que... Els insectes tenen aquest esquelet, exoesquelet, sí, 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 de quitina, sí, sí. Els mosques, els mosquits... Clar, vull dir, imagina. Els mosquits es moren, A part dels que matem, es moren i van a terra. I l'esquelet de quitina és indestructible, gairebé.
Ostres!
Dura mils d'anys. Per tant, si una paret cau... hi ha mosquits que s'han mort allà, només que n'hi hagin dos, ja sabem que era l'estiu.
Clar.
Què més? Què més ha canviat? Bueno, la informàtica, que ens permet ara arribar a uns nivells de informació que no teníem, no? Tot l'estudi de les restes, tant d'animals com humanes. Pensa que tenim ADNs, i l'ADN serveix per tot.
Clar.
Tenim capacitat de veure el subsol sense excavar. Podem fer endoscòpies, de la mateixa manera que els metges et miren l'estómac,
sí.
O el cervell, nosaltres podem mirar el terra. Clar, evidentment els drons ens faciliten les fotografies aèries que ens permeten veure coses que des de terra no es veuen.
Clar.
Bueno, i això hi hem de ajuntar un altre fet que crec que és molt important, i és que la formació dels nostres joves arqueòlegs cada vegada és millor.
Bé, això és bo també.
Cada vegada és millor, cada vegada n'hi ha més, cada vegada, diguem-ne, les tècniques són més depurades. Per tant, amb els 20 anys que havien passat des del primer llibre, havia canviat tot.
Han canviat moltes coses, ara s'entén.
No vull dir... Aviam, a vegades quan tu sents algú, això es veu molt en la premsa sensacionalista, que diuen un descobriment que canvia la història de no sé què. Això és, normalment sol ser fals.
Ja.
Història no canvia per un descobriment. No. Però sí que el que podem dir és que en el llibre primer hi havia moltes coses que només podíem descriure però no podíem interpretar, i ara podem interpretar. És a dir, ara podem anar més enllà. I aquest és, per tant, el nou llibre no va ser una reedició del vell com ens demanava l'editor, sinó que li vam dir, mira, escolta, pel mateix te'l fem nou, de dalt a baix, i posem les novetats. Clar. Perquè entre aquestes novetats hi havia una sèrie de jaciments absolutament desconeguts,
que no es coneixien a l'època,
que intuïem en algun cas,
sí.
I sabíem que tal que m'has esmentat de les Masies de Sant Miquel se sabia coses, ja, si convé ho comentarem, no? Però clar, no teníem la certesa, ni la imatge que ara tenim.
Clar. De fet, en vam parlar en aquest espai, bé, en l'anterior espai, en vam parlar amb en Jordi Moré, que vam dedicar un programa especial.
Jordi Moré és el que més ha excavat a Catalunya, estic segur. I el més excavat hivern.
I tant.
És el que més ha excavat.
Ell ens va explicar la importància d'aquest jaciment, i recordo que en aquella conversa, sobretot, una mica, ell no, perquè ell és, bueno, la manera que és, en Jordi, però... Sí. Aquella reivindicació que deia, ostres, com és possible que un jaciment d'aquestes característiques i que no s'aposti encara per lo que hi ha allà, un projecte amb cara i ulls i amb una inversió a l'alçada, de fet.
Aquest és un problema pendent al país.
Veus?
És un problema de país, no és un problema del Jordi Moré,
ja,
ni de l'Ajuntament de Banyeres, ni de la comarca del Baix Penedès. És un problema de país.
Mira,
hi ha moltes coses noves, jaciments nous. Has anomenat aquest, però també podríem anomenar el Vilar de Valls.
Val.
El Vilar de Valls és una ciutat ibèrica, que en tenim destapada un tros, però de muralla, no sé si fa 8 o 9 metres d'empedrada.
Clar, ostres.
Que, bueno, qui hagi visitat Iraq i hagi vist les ruïnes de Babilònia, bueno, és que són d'aquesta entitat,
sí,
la
sí,
de les
sí,
muralles.
Sí. Ostres.
És a dir, estàs davant d'un assentament brutal, que que només intuïm, però clar, quan tu tens la muralla amb un fosso important, i veus el tipus de coses que surten a dintre, dius, bueno, aquí hi havia una ciutat, aquí no hi havia, hi ha una ciutat. I igual passa amb les masies de Sant Miquel. Masies de Sant Miquel van ser, com a jaciment va ser descobert per un vendrellenc, el que ara no em recordaré el nom, però li deien el nen de Cal Pi, perquè era l'amo del restaurant Pi.
Val.
No, ara em sap greu, perquè eren molt amics, però ara no me recordo el nom. Bé, ell, junt amb el doctor Vilaseca, aquell home sempre patrullava pel terme, era un autèntic obsessionat per l'arqueologia, patrullava buscant. I llavors, això m'ho havia explicat ell, crec que un dia a prop de Nadal, anant per allà, bueno, anant per la zona de Banyeres, seguint el rastre dels petits fragments ceràmics, va gratar una mica i va veure una olla plena de coses que, sens dubte, eren ibèriques.
Clar.
Va avisar el seu amic, el doctor Salvador Vilaseca, de Reus, que era un gran arqueòleg, encara que era arqueòleg per vocació, perquè ell d'ofici era metge, era metge psiquiatre. Però vaja, de les comarques tarragonines, si alguna vegada s'ha de fer algun homenatge a algun arqueòleg, l'hauríem de fer amb ell, perquè és que va descobrir un munt de coses i en va intuir i interpretar moltes. Bé, és Vilaseca el que posa excavar.
Sí, 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 sí.
I què troben? Troben un enterrament d'un guerrer ibèric. Aquest guerrer ibèric, que el teniu aquí a Vendrell, encara que ara de moment no l'ensenyeu, jo crec que esteu obligats a ensenyar-lo. Aquest guerrer ibèric, anem a veure, va ser incinerat, segle V abans de l'era. O sigui, origen de la cultura ibèrica. Un aristòcrata. Anava totalment, portava armadures, que anaven des de protecció, el canell de la cama, espinilleres, pectorals, portava casc, portava una sèrie d'amulets. Per exemple, el pectoral és de plata. Cota de malla. Un guerrer de dalt a baix, no?
Sí, sí, sí.
Entre els amulets que portava, portava escarabatonets de pasta vitre egipcis. Manufacturats a la factoria, segurament, de Naucratis, al Delta. És a dir, l'escarbat egipci és la representació d'una divinitat que va estar molt extensa en el Mediterrani. I, evidentment, les armes.
Clar.
Clar, quan tu trobes una olla d'aquestes,
ja intueixes.
Intueixes que perquè aquest individu estigui enterrat aquí, aquí hi ha d'haver la ciutat dels morts.
Clar,
i n'hi han d'haver més. Això devia ser als anys 60. No es va fer res. El Salvador Vilaseca i aquest vendrellenc van treure la olla, la van portar al Vendrell, on es va exposar en un petit museu. Van lluitar aferrissadament perquè aquests terrestres no les prenguessin a Barcelona o a Madrid, perquè tots dos hi estaven interessats. A Madrid governava llavors un personatge dins de l'arqueologia espanyola molt influent, dels arqueòlegs franquistes, i volien que això anés a l'Arqueologia Nacional, i per altra banda, els d'aquí a Barcelona volien que anés al Museu d'Arqueologia de Catalunya avui, llavors Museu de la Diputació de Barcelona. I van aconseguir que es quedés al Vendrell.
Bé,
dit això, fixa-t'hi, això devia ser l'any 65, ara estic dient de memòria, posa entre el 64 i el 67, no? Han passat molts anys. Nosaltres, quan acabàvem a la Ciutadella, vam anar a Banyeres i ens vam trobar amb una oposició violenta. Dic violenta perquè hi vam haver d'anar, aleshores, en protecció de la Guàrdia Civil.
Oh, vaja.
Violenta perquè no ens deixaven ni posar el peu. Sí. Finalment vam poder fer un sondatge. Un sondatge, no pas una excavació. Un sondatge vol dir, no sé, 4x4, amb una profunditat de 7 a 8 metres. Què vam veure? Vam veure que hi havia unes muralles impressionants. Per tant, sabíem qui era allà, allò. Sabíem que hi era. Quin era el problema? Que algú s'ho prengués en sèrio.
Clar.
I esperem que arribi aviat. Esperem-ho, ja deies tu. És un...
Sí, aviam. En qualsevol país europeu normal... Sí, és que ho hem de dir així.
No,
jo imagino que aquest jaciment hagi sortit a Baviera o hagi sortit al nord de França.
Clar, ja estaria...
Bueno, mira, un jaciment molt més petit, molt més pobre, al nord de Suècia, doncs qui intervé? La Real Acadèmia Sueca de la Història.
Clar.
No? Un jaciment d'aquestos no pot passar desapercebut per un conseller de cultura.
No, està clar.
A no ser que sigui un perfecte ignorant.
Sí,
no
sí,
pot
sí,
passar
sí.
Desapercebut. Altra cosa és que després tingui la voluntat i els diners per excavar-ho. Però és que no pot passar desapercebut per un ministre de cultura. Perquè és una autèntica ciutat destruïda en les guerres de conquestes romanes. I això què vol dir? Què vol dir que ha estat destruïda? Vol dir que, aviam, la Ciutadella de Calafell va ser abandonada. I quan tu marxes d'una casa, ho prens tot.
Clar.
I deixes les coses que ja no serveixen, no? Però quan la ciutat és destruïda per guerra, tot queda sota trencat.
La gent fuig i se'n va.
La gent fuig, els que poden, i els que no, allà es queden. No? Per tant, a Banyeres, sota d'aquelles vinyes, hi ha de tot. Segurament és un dels jaciments més importants del país.
Imagina't.
El temps ho dirà,
bé.
Ho demostrarà, però amb el que ara ja sabem, s'hauria de ser sec per no veure-ho. I estúpid, eh?
No, i tant, aquesta és la segona, i tant, totalment d'acord, Joan. Escolta, no hem fet ni una conversa ni una entrevista, ha sigut tota una lliçó, eh? S'ha de
dir. Home, em sap greu.
No, home, no pateixis. Ens agrada que ens ho expliquessis, tot i que ens hagi amargat una mica més de l'habitual.
I no hem parlat del llibre.
Ja ens va bé.
Bueno, no,
el llibre hi és, que és Catalunya en temps dels íbers, a més amb la coautoria de la Maria Carme Velarte, es pot trobar en els canals habituals, del Mau Editor.
Sí.
I això, que es doni peu a parlar un altre dia ja com una secció, si et sembla, Joan, em sembla...
Tu decideixes.
Et deixarem tornar que vinguis, encara que siguis de Calafell.
Quan vulguis.
Joan, de veritat, un plaer i moltíssimes gràcies per
a vosaltres.
Que vagi bé.
Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Magíster Joan Pujol, a càrrec de música reservada de Barcelona i Jaime González Sierra a l'orga. Divendres, 21 de març, a 8:45 del vespre, a l'Església del Vendrell. Reivindicant el llegat de Joan Pau Pujol, compositor del Renaixement i el primer barroc. Magíster Joan Pujol, aquest divendres a 8:45 del vespre a l'Església del Vendrell. Organitza l'Orca del Vendrell.
serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Mira, clavats, 12:15. A partir d'aquí ja comencem participació i trucades. Telèfon operatiu 977-15-70-69, a disposar 977-15-70-69, però també podeu enviar-nos, com sabeu, un missatge de WhatsApp 638-58-99-88. I de fet tenim ja la primera trucada. Bon dia.
Bon dia, Pere.
Hola, Didac. Què dius? Com estàs?
Pues res, bé, sí? Una mica millor.
Vinga, sí, mica en mica,
una mica
doncs.
Millor.
Mica en mica.
Sí, sí. Mica en mica, que ja s'omple la pica.
Exacte.
I els pantans.
Exacte, exacte, ja mica en mica, la pica i els pantans, és cert, és cert. Molt bé, quina cançó sí, sí. Posem, Dida, que et ve de gust?
Mira, pues, li vull dir una cançó, espero que l'estiguin escoltant, no sé, que és de Karol G, ja del Pijama.
Sí.
De la meva brigada.
Ah, molt bé, Karol G, quina m'has dit?
Karol G, ja del Pijama.
Val. Molt bé.
Ja, ja són divendres i el cuerpo lo sabe.
Doncs vinga, per la brigada. Va, això ho farem.
Sí, la brigada meva.
Vinga,
per brigada.
Doncs pels companys i companyes del Didac. Doncs la busco sí, la seguida i la poso.
Vale, gràcies, guapo.
D'acord, Didac, que vagi molt bé.
Bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana. Adéu, adéu. Bon. Estem en busca de la cançó que ens demanava el Didac, a veure si la trobo. I mentrestant, aquesta la posem nosaltres, per fer una mica de temps i no deixar-vos amb la sintonia i per començar ja a posar música en aquesta primera cançó de Calaixera, a banda de la primera cançó que sempre posem per començar a les 9. Va, una cançó ben xula. És, a més, novetat, sexeni, amb en Santi Balmes. Fantastic Shine.
Enmig de la gent fas brillar al teu voltant com un estel fugaz.
Hey, ara et diré la veritat, que amb la llum que desprens ets l'abric que m'escalfa.
Creixer des del cor fins l'estar més a l'illa del fons del cor. Brilla sense por. Amics eterns que viatgen en el temps.
Oh, què és el temps?
Tothom parla i ningú sap ben bé.
Si és al teu voltant, trobaràs qui vulgui. Vaja amb tu.
Vaja amb tu.
T'he dit mai que
som pelegrins pel camí de la
vida. Oh, què és la vida?
Un vestit fet de 100.000 retalls.
Giren cercles, pren impuls, salta cada cop més alt.
Pedal.
Brillar és un créixer des del cor fins l'estel més alt.
Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
I més connexions i algun WhatsApp també, que ens acaba d'arribar. Anem cap a la trucada 977 15 70 69. Bon dia.
Bon dia, carinyo.
Hola, Montserrat.
Hola.
Què dius?
Avui vas mossos.
Eh? Avui vaig foc altra vegada, oi? És que això, la, jo ja dic, la majoria de roba que tinc és tota fosca.
Deu ser el temps, això.
Ah, deu ser això. És que fa com un dia com...
El temps no té presta gaire.
Sí, fa com un dia com molt groc, no? Em sembla que és...
Un dia tonto fa, sí. Que no és el mateix.
I crec que hi ha molta això ja de sorra aquesta del Sàhara, em sembla que deia el Marc.
Jo no sé el que és, però...
I fa aquesta llum estranya.
El temps és d'aquesta manera... enllorem molt sol, ja.
Ja,
ja tenim ganes de tindre el sol.
Exacte.
Però, bueno, què hem de fer?
A veure si...
Hem
el...
de tindre paciència.
Això sí, ho podem veure a la tarda com a molt tard.
Aviam si a la tarda, sí, a la setmana que ve fa més bo.
Bueno, a veure.
Bueno, a mi me'n poses una de les meves, que tu ja saps quines són.
Molt bé.
I tinguis un bon fi de setmana. Vinga,
fantàstic, t'ho agraeixo moltíssim. Gràcies.
Vale.
Vinga.
Adéu.
Adéu. Adéu.
Adéu. Adéu.
Escolta'm, Didac, un missatge pel Didac. No acabo de localitzar la cançó que m'has dit, segurament que jo no acabo de pillar-la. Si et sembla, m'ho pots escriure per WhatsApp, Didac, si et sembla, sisplau? Tu que habitualment també participes per WhatsApp. Si per WhatsApp em pots dir el nom de la cançó i el títol que em demanaves, doncs a veure si la puc acabar de localitzar, d'acord? I el Joan Buendía, que també ens ha demanat una cançó, bé, ens l'ha enviat en aquest cas, diu un tema prou interessant de Bono i The Corrs, que ara a seguida posarem, però abans també tenim una altra trucada per aquí. Bon dia.
Bon dia, estimat.
Hola, Maria Dolors.
Hola, carinyo meu, què tal?
Com estàs? Molt bé, i tu?
Molt bé.
Sí, tot bé?
Com que he vist que no queia gaires gotetes, hem anat a fer un tomet al Mercadillo.
Molt bé.
Però hem passat per allà el de la roba, i almenys faltaven 10 parades. Una quantitat de parades.
Ostres.
Que no hi eren. Com vacances o pot ser pel temps.
Clar, pel temps, potser, no?
Estava, la veritat, mig buit de parades, sí,
clar,
sí.
Clar, és que no. Però convida, no, sí, no convida pas allò a... No convida a sortir, no?
Sí.
Molt bé.
Però bueno, sí, però jo no m'he hagut d'obrir paraigues de moment.
Bueno...
Potser sí. A la tarda, no sé si
plou,
com
ha
dit el Marc, no sé.
Sí, si... no, potser, sí, és que és inestable. Potser deia, inclús deia que una mica de clarianes aquí, eh?
De clarianes, deia, sí. Al migdia, sí.
Perquè és que la pluja en principi ha de ser més cap al nord i no sé si tan directament ens tocarà, sí. Però bueno.
Que allà Déu-n'hi-do hi ha l'aigua que tenen, o sigui, sí, que ja sí, veurem. Sí. Bueno, estimat.
Molt bé.
Posa'm, d'aquells tres nois que és Indigo,
sí.
Que canten així tipus tenors.
El Divo.
Posa'm. Aranjuez, o si no la trobes, em poses El Mundo.
Aranjuez
o El Mundo.
Vinga, molt bé.
Indivo, ho dic bé, oi? Indivo?
Indivo, sí, crec que sí. Sí, Indivo, crec que sí. Crec que sí. Fent, no. Doncs vinga, la busco.
Bueno, mi amor,
molt bé.
Bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
I a veure, si portia a fer un tomet amb una mica de sol.
Vinga, va, esperem. Vale. Un moment o altre.
Vale, fins
gràcies,
dilluns.
Fins dilluns.
Petonets i abraçades.
Adéu, adéu.
Vale, adéu, adéu.
Bon dia.
Bon dia, Pere.
Hola, Jan, què dius?
Mira, bé, el tomb de sempre dels divendres, i avui, com que avui no es pot passar pel carrer, i saps què? Aire, cap a casa.
Doncs vinga, vinga, cap a casa,
sí,
que és on,
bo,
on millor estaràs.
Motiu, home, els que tenen negocis, hi va bé, això.
Sí, no? Molt bé, Jan.
Bueno, Pere,
quina cançó posem?
Tema, si posem el Noelia.
Del Nino Bravo, molt bé.
Veus com ja saps qui la canta?
Home, i tant, és un clàssic.
Aquest dels anys 70 feia caure la bava a tots els que l'escoltava.
És que com cantava, eh? Com cantava el Nino Bravo. Sí. Quina veu que tenia Nino Bravo.
Oi.
Molt bé, doncs vinga. Això farem.
Bueno, Pere, ara ja ha arribat el fi de setmana i el dilluns tenim cuina, no?
Això, dilluns en cuina. En principi, si no hi ha res, cuina, com sempre.
Doncs jo visca la cuina i visca tots els calaixers i calaixers i bon fi de setmana per tothom.
Visca, ja. Igualment. Que gràcies, que vagi bé,
bon
Jan.
Dia.
Adéu, adéu.
Adéu, adéu.
Vinga, més connexions. Bon dia.
Bon dia.
Hola.
Hola.
Com estàs?
Que el Francat han començat a ploure ara.
Sí, està plovent?
Dos minuts.
Ostres.
Sí? Està posant negre, negre, negre.
Sí?
Bueno, tapat, així.
I pues, si plou, sí. plourà fang. Sí,
sí, sí.
Que anava a dir. Si plou, plourà fang.
Sí, perquè fa un moment ha vingut el meu marit i m'ha dit, està caient... Està... És fang, dic.
És fang. Aix, aix, aix. Bueno.
Bueno. Haurem de netejar.
Exacte.
Ara teníem el polen groc, ara...
Sí, ara el fang i mira va com va això.
No, passant. La primavera, ja m'han començat.
Sí, és això, eh? Inestabilitat i el que hi ha.
Bueno, sí. Agafarem, quan acabeu vosaltres, agafarem un llibre i llegirem una
vinga,
estona,
sí.
Si no podem sortir.
Exacte, que avui fa dia
sí,
per no fer massa cosa.
I llegir una mica, jo.
Sí, senyor, bona elecció.
I
bona elecció.
Acabar de fer la feina de casa, ja.
Molt bé.
I ja està. I ja serem cap de setmana un altre cop.
Exacte, ja tornarem a ser.
Passen els dies ràpid, ràpid.
Passa molt ràpid, sí. Alguna cançó?
Posa Plou mateix del Tomeu Penya.
Vinga, el Plou.
Ja que plou, sí.
Vinga, del Tomeu Penya, fantàstic.
Ja, si es plou i de sobte surt el sol. O...
Vinga, plou i en
plou
esfora,
maco, ara,
bufes
si
vent.
Un...
Sí, està plovent.
Sí.
Oh, mira.
Sí, sí, i Francà, si plovés una estoneta així, ara plou maco.
Ah, mira, molt bé, a veure si puja cap aquí, doncs.
Això, aviam, si va cap al Vendrell o se'n va cap a Tarragona, aviam.
Molt bé.
Molt bé, doncs.
Gràcies, Isabel.
Vinga, bon dia a tothom i bon cap de setmana.
Bon dia, bon dia.
Adéu,
adéu. Adéu. Se'ns acumulen les peticions musicals, eh? Tenim unes quantes, per WhatsApp també n'estem rebent algunes. A veure si les podem posar totes quan queden 3 minuts, encara no, per 3 quarts de 12. Va, la cançó que ens enviava el Joan Buendía per WhatsApp, aquest Bono Anticors, i que sona així de bé, va, per seguir posant ritme aquest divendres qualsevol i plujós.
Dancing where the evening fell, dancing in your wooden shoes and a wedding gown, dancing out on 7th Street, dancing through the now.
Escoltes Ràdio al Vendrell.
Va, i parla Montserrat. Ara fa dies, que no escoltàvem en Ramon Caldú, que anem per aquest ordre de peticions musicals, que ja dic que en tenim moltes, però les anirem desgranant. Anem cap a aquesta, cap a la Montserrat, una cançó d'en Ramon Caldú, La muralla de Berlín.
Sigue palpitante nuestro amor. La muralla de Berlín alejó nuestros amores, pero un día en su confín brillarán nuevos albores, si en los dos un mismo afán llena el alma de confianza, junto al muro brotarán rosas blancas de esperanza, porque no hay barrera que pueda impedir las ansias eternas de amar y vivir. La muralla de Berlín, hoy transida de amargura, caerá triunfando al fin la piedad y la ternura. Porque no hay barrera que pueda impedir las ansias eternas de amar y vivir. La muralla de Berlín, hoy transida de amargura, caerá triunfando al fin la piedad y la ternura. La muralla de Berlín la derribará el
Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio al Vendrell.
Vinga, més peticions musicals. Aquesta la que ens demanava la Maria Dolors, de Il Divo. En Aranjuez, con tu amor. Aquest és el títol de la cançó.
De fuentes de cristal en el jardín parece hablar, en voz baja las rosas.
Empezamos tú y yo, y ese amor escondido esté.
Aquest Aranjuez con tu amor, la cançó que ens demanava la Maria Dolors. Anem perfilant ja la recta final de programa i ja puc avançar que farem salat, eh? No podrem fer pas entrar totes les peticions musicals, però bé, almenys ho intentarem, almenys una i mitja més, segurament. Ara plou amb força aquí, eh? Fa res que ho dèiem i ho comentàvem amb la Isabel, doncs bé, ara plou amb força.
Però distinta.
Així que ha pujat cap a dalt, Isabel.
La veo todas las noches.
Va, la cançó que ens demanava en Jan Papalet, de Nino Bravo.
Y no sé.
Un clàssic, Noelia.
Y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella. Y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella. Y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va. Parece que me va a llamar y luego huye sin hablar. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella y solo sé que se llama Noelia. En el silencio yo grito Noelia.
És que sincerament era dels millors, eh? Quina veu i quina manera de cantar en Nino Bravo, a petició del Jan Papalet.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.
El que dèiem, farem salat i ens quedaran moltes peticions musicals aparcades que no ens arribaran, com la cançó que ens demanava el Joel per la brigada. Bé, un record per tots ells, també la cançó que ens demanava el Didac, alguna sardana també que ens ha demanat però que no tenim pas temps de posar-les. Les tenim pendents i de cara a setmana que ve les posarem, d'acord? Acabarem ja amb aquesta darrera petició musical que ens feia la Isabel del Francàs, i molt adient per al dia d'avui i en el moment d'ara, justament aquest plou d'en Tomeu Penya. Gràcies per ser-hi, que tingueu bona jornada i molt bon cap de setmana. Fins dilluns, no hi falteu. Adéu-siau.
I aquest tic-tic ja representa música i cançons i un bon grapat d'emocions. Plou i a de fora bufes vent, ja som com un rupit agepit dins un oeste. Mig embadalit, escolta aigua caure i avui ja no em mouré d'aquí. Plou i a de fora bufes vent, que dorm el meu sentit i aixeca-se festa. I aquest tic per jo representa música i cançons i un bon grapat d'emocions. El senyal de terra humida, desperta divina, a que te'n convida a fer l'amor. El senyal de terra humida, herba verd i de frescor, tornarà la sec que dona vida. Desperta divina, a que te'n convida a fer l'amor.